Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Ciutat.
Molt bon dia, hola, què tal, com estem? 10 i 4 del matí, benvinguts a la ciutat d'avui dijous 5 de març, una ciutat que avui parla d'aquesta festa solidària i de cooperació que aquest cap de setmana acollirà la sala polivalent de la fàbrica Llobet Curi. Parlem de la celebració dels 10 anys de Viatges en Ruta i Ètnic Solidària, aquest projecte del fotògraf calellenc Quim Fàbregas, doncs que aquest cap de setmana celebra aquests 10 anys de feina ben feta, sobretot molt focalitzada en territori africà. Ens ho va explicar avui el Quim Fàbregas i l'Anna Jiménez. Amb ells conversarem d'aquí a pocs minuts al nostre plató. Però avui també us expliquem, de fet ja ho han fet els informatius de la casa, que una desincronia del rellotge que regula la càmera de control de trànsit que hi ha a la cruïlla del carrer Sant Joan amb Bruguera va fer que entre el 2 i el 28 de febrer s'imposessin multes quan la circulació de vehicles estava permesa. De com es resoldrà aquesta qüestió amb les persones afectades ens en parlarà en breus minuts el portaveu del govern municipal i titular, en aquest cas, de l'àrea de seguretat de Calella, Josep Torres. I a partir de les 11, com cada dia, farem tertúlia avui amb el Josep Maria Grañó, el Francesc Millán, la Belén de Lozar, la Maria Antònia Pujol i la Teresa Sol. I avui acabarem amb música dels Vigis. Avui hem de celebrar l'aniversari d'un dels germans Jeep, Andy Jeep, nascut tal dia com avui de l'any 1958. Salutacions com cada dia. A aquesta hora de qui us parla, el meu nom és Sònia Muntanyola. Comencem fent cop d'ull a la previsió del temps amb el Quim Serra. Quim, bon dia.
Hola, molt bon dia. De moment, la situació meteorològica es manté força tranquil·la aquí al Maresme, amb ambient assolellat, bàsicament, en el dia d'avui. Hi ha aquest matí alguns núvols mitjans cap al Maresme Nord, núvols prims a la resta, però vaja, en general, núvols sense precipitacions i amb aquest vent que aquest matí bufarà del sud-oest de Garbí. Aquesta tarda, vent de ponent que farà pujar les temperatures. Si ahir les màximes s'enfilaven com a molt fins als 16 graus i el més van pujar, tot i que van predominar valors de 14-15 graus, avui esperem alguna màxima cap als 21 o 22 graus a les hores centrals del dia, primeres hores de la tarda, a conseqüència d'aquest vent de ponent. Una tarda, per cert, en la qual arribarà una línia frontal poc activa, però farà que es tornin a incrementar els núvols mitjans i que es pugui escapar alguna goteta tímida i poc important. Poc important perquè bàsicament tindrem aquest vent eixut de component oest. El que passa és que es pot escapar, com dèiem, alguna goteta. Situació marítima dominada per la maror amb mar de fons a tota la costa de la comarca. Demà, nou canvi de temps. Les temperatures aniran a la baixa al llarg del dia. En alguns punts del Maresme les mínimes es registraran a última hora de la jornada. Les màximes també baixaran clarament i s'esperen xàfecs que al matí afectarien el Maresme Nord de forma tímida, poc important. I durant el migdia i la tarda, de fet, podran presentar-se a qualsevol punt de la comarca. No es descarta alguna primera tempesta de primavera acompanyada amb calamarsa a conseqüència d'aquest descens de les temperatures. Pel que fa als vents fluixos de mar cap a terra i la situació marítima que, com avui, continuarà dominada per la maror. De cara a dissabte, el més destacable serà la important davallada de les mínimes. En alguns punts de l'interior del Maresme, les fondalades podrien tenir valors entre el 0 i 1 grau negatiu. A prop de la costa, entre els 5 i els 6 graus les temperatures, per tant, ambient fred d'hivern, el que tindrem a primeres hores de dissabte, tot i que les màximes ja començarien a pujar una miqueta perquè bàsicament tindrem domini del sol. I el mateix esperem de cara a diumenge, ambient assolellat i temperatures que pujarien una miqueta més, tot i que amb un contrast tèrmic important entre la nit, que serà freda, i el dia força més suau.
Molt bé, gràcies, Quim Serra. Si us ha de demorar un vehicle per Calella, sabíeu que fins la 1 hi ha un tall al carrer Sant Josep entre el pàrquing Mercat 2 i el carrer Bruguera, també un tall fins a 11:45 al carrer Ensem Clavé entre Costa i Forneguera i Indústria, un altre tall de 11:45 a 6:15 de la tarda al carrer Ensem Clavé entre Sant Josep i Escoles Pies i, per acabar, un tall al carrer Creus entre Església i Jovara de 3 a 5 de la tarda. I en quant a la mobilitat al país, per una avaria d'un tramvia, les tres línies del tram baix circulen amb freqüències de pas alterades, també es registren demores que poden superar els 15 minuts a la R3 de Rodalies, a la R1, la que passa per aquí, recordeu, interrompuda la circulació entre Malgrat i Blanes, la resta del transport funciona amb normalitat. Noemí Esteve, bon dia.
Molt bon dia, Sònia.
Què diu una comarca avui?
Doncs bé, no parlem de comarca, sinó del territori català, perquè ara els restaurants i els hotels hauran de facilitar als seus clients poder endur-se el menjar que no s'hagin acabat en envasos reutilitzables i biodegradables. És aquesta nova llei que ha aprovat el Parlament de Catalunya per lluitar contra el malbaratament alimentari i que espera, doncs, poder quantificar el malgast que fem de totes aquestes tones de menjar que tenim en el plat i que després no ens les mengem i que van a la brossa. Mm. Aquesta nova llei afecta restaurants i hotels que estaran obligats a tenir tàpers a disposició i informar-ne en els clients tant verbalment com per escrit en les cartes. Mm-hmm. Aquells locals que incompleixin aquesta nova norma estaran cometent una infracció lleu que pot comportar una sanció de fins a 2.000 euros. Raül Moreno, diputat socialista al Parlament de Catalunya i impulsor d'aquesta proposta, ha explicat a Ràdio Calella Televisió un dels principals objectius d'aquesta llei, recuperar el valor dels aliments. Si et sembla bé, l'escoltem?
Doncs vinga, sentim-lo.
S'ha perdut aquest valor dels propis aliments i ha fet que les nostres societats comencin a malbaratar aliments de manera molt, molt, molt exagerada, i això té conseqüències socials, econòmiques i mediambientals. I considerem, i hem considerat des del Parlament de Catalunya, que estem en condicions de poder tirar endavant una llei per intentar reduir el malbaratament alimentari en tots els sectors de la cadena alimentària.
De fet, porto una sèrie de números que ja veuràs, perquè a Catalunya es malbarata, en atenció, 262.000 tones d'aliments, uns 35 quilos per català a l'any. O sigui, cada català malgasta, perquè és que es malgasta, 35 quilos de menjar. El malbaratament alimentari és el menjar que es perd o es llença al llarg de tota la cadena alimentària, és a dir, des del camp fins a les llars. Mm-hmm. Tot allò que també pot ser els excedents dels supermercats, o quan tu vas a fer la compra i et queden aquelles bledes a la nevera, te les oblides
i
ja
i acaben,
no te les pots menjar.
Llançades.
Exacte. De fet, on es produeix més aquest fet de malbaratar és a les llars. Les famílies són les principals responsables del malbaratament alimentari per sobre dels restaurants, però clar, han de poder posar una llei. Mm. Evidentment, en els restaurants a casa teva no et poden posar cap llei. Aquesta llei també afectarà els banquets de bodes, batejos o comunions, i en aquells que hi hagi més de 100 assistents, el restaurant o el servei de catering haurà de facilitar a la persona que hagi pagat la factura que es pugui endur tot el menjar que ha sobrat. Els envasos de plàstic seran gratuïts, hauran d'estar, de fet, de materials biodegradables i reutilitzables per no causar, doncs, problemes mediambientals. Mm-hmm. No? Que si ara comencem a utilitzar tots envasos de plàstic, doncs estaríem creant ara un altre problema.
El que passa és que seran gratuïts, però a veure si això repercutirà, doncs, en l'increment dels preus a la carta, no? Que els plats siguin una miqueta més cars, no?
Clar, també el que deia Raül Moreno és que ara cada cop més restaurants ja tenen uns tàpers per la gent que es vol fer takeaway, no? Endur-se el menjar a casa i dinar-se a casa. Llavors, seran, la gran majoria ja tenen aquests tàpers, potser ara sí que els han d'introduir, que siguin biodegradables i reutilitzables, però no crec que sigui una mesura molt dràstica, per dir-ho d'alguna manera. De fet, aquesta llei també contempla que empreses i restaurants tinguin acords amb organitzacions del tercer sector que s'encarreguin de la recollida i la reutilització dels excedents. Uh-huh. Aquesta acció pot comportar incentius fiscals a les empreses que realitzin aquestes donacions d'aliments. Per exemple, els supermercats hauran de destinar aliments en data de consum preferent a ONGs.
Doncs mira, em sembla molt bé. Nosaltres que tenim el menjador social molt a prop, aquí al Poble Nou, segurament, doncs, tot aquest excedent de restaurants que després, doncs, no se'n fa un bon ús, doncs seria un bon lloc per destinar-ho.
Doncs sí.
Què més?
I seguim amb més qüestions. Canviem totalment, radicalment de tema, perquè els membres del govern municipal d'Argentona han quedat sorpresos i molt afectats després de la confessió del ja exalcalde del Calvo, que dimarts admetia actituds masclistes i sexistes. La primera tenent d'alcaldia, Gina Sabadell, reaccionava així de commocionada davant dels mitjans.
Intentant pair una notícia no és fàcil. Ens acabem d'assabentar fa poques hores. Gairebé no hem pogut ni dormir i no hem pogut reaccionar més ràpid. Ens ha agafat també a tots i a totes bastant fora de joc tota la qüestió.
Què passarà amb el govern d'Argentura? Doncs bé, en el moment que Calvo presenti formalment la renúncia al càrrec, que encara no ho ha fet, s'activarà el rellotge per buscar-li un relleu. El primer pas serà la convocatòria d'un ple extraordinari per acceptar aquesta renúncia d'aquí a 10 dies i, posteriorment, 10 dies més tard, hi hauria un nou ple d'investidura del que sortiria un nou alcalde. Durant aquest impàs, Gina Sabadell doncs, serà l'alcaldessa accidental d'Argentona. Sabadell també ha admès que el govern municipal es va assabentar dimarts mateix dels fets i que fins al moment ningú tenia cap pista de que això pogués estar passant o hagués passat.
Sentim-la? Sí?
No. Mentrestant, sí. Tinc un altre detall, és que la CUP ha negat que hagin amagat doncs, aquests casos d'agressions masclistes que hi ha hagut dins la seva organització. La diputada Natàlia Sánchez ha explicat que el protocol deixa en mans de la víctima si es fa públic o no. Ara sí.
El nostre protocol no incorpora la mesura de fer-ho públic, entenc que el que m'estàs dient, per tant, la pregunta heu silenciat en cap cas. Nosaltres hem actuat en la lògica del nostre protocol, amb els objectius que té.
Unes declaracions que ha fet Sánchez d'un després de que l'exalcalde de la CUP dimités per aquest cas d'assetjament. La CUP va rebre una denúncia sobre ell a finals de l'any passat i com que no va assumir les mesures que se li van imposar dins d'aquesta comissió, doncs van decidir expulsar-lo de la militància. I no ha estat fins ara doncs, que ha sortit el cas a la llum i l'han fet públic. En el cas, per exemple, també de l'exdiputada Mireia Boya, que si recordem també va denunciar, asseguren que l'agressor sí que ha assumit les pautes.
Molt bé, Naomi. Doncs escolta, que tinguis un bon dia.
Igualment.
Que vagi molt bé, gràcies. La Naomi que marxa cap a la redacció. Si entreu al web radiocalella.cat i com a destacades, últim assaig de El violador ets tu, que aquest 8M s'interpretarà a la plaça de l'Ajuntament de Calella. També que Calella estira durant tot el mes de març la commemoració del Dia Internacional de la Dona. I després de la sentència de Luxemburg, com han d'actuar els afectats per l'IRPH. Són notícies destacades avui al web radiocalella.cat. I com sempre a aquesta hora fem una revisió del que publiquen avui les portades. Avui dijous, dia 5 de març. Amb el coronavirus, òbviament, un dia més i després de molts, i sembla que el que ens queda a les portades de la premsa. El Punt Avui diu: Itàlia fa tancar totes les escoles i universitats. El govern italià decreta la clausura en un intent d'aturar l'epidèmia de coronavirus. El nombre de casos a Catalunya s'enfila fins a 24, dos dels quals en universitats. Nova topada entre JxCat i ERC al ple del Parlament i la jutgessa va demanar contenció a les policies de l'1 d'octubre. És el que títol avui a la portada al Punt Avui, altres diaris d'avui dijous. El periòdico llegim que Itàlia tanca les escoles i la universitat pel virus. A La Vanguardia, Itàlia tanca escoles i universitats per frenar el coronavirus. I dels diaris que es publiquen al conjunt del país, El País i llegim que Itàlia tanca universitats i escoles per el virus, per el coronavirus. I El Mundo, que diu que el govern facilita el tancament d'empreses per el risc de contagi. És el que diu la premsa d'avui dijous, dia 5 de març. Fem una pausa i parlem amb el portaveu i titular de Seguretat a Calella, Josep Torres.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Llibreria La Llopa, a Calella. Més de 40 anys connectant autors i lectors de llibres. A La Llopa hi podeu venir a fullejar la millor selecció de les últimes novetats i un gran fons bibliogràfic d'obres clàssiques. Especialitzats en llibre infantil i juvenil. A La Llopa hi trobareu dues llibreries en una. Pensem que el llibre infantil ha de tenir un espai propi i diferenciat del llibre adult. Així que li dediquem una gran zona exclusiva per a nens i joves. Llibreria La Llopa, carrer Sant Joan 62, Calella. Telèfon 93 766 1634.
Restaurant La Gàbia.
Un dels restaurants calellencs que participen a les jornades gastronòmiques del Maresme.
Restaurant La Gàbia. Podeu venir directament o fer la vostra reserva al telèfon 93 769 51 85. Restaurant La Gàbia, al centre del passeig Manuel Puigverd de Calella.
Restaurant La Gàbia, els dilluns tancat.
Mireia Belmonte, Laia Palau, Laia Sanz, Maria Vicente i Alexia Putellas. Juntes sumen més de 140 títols esportius i tu estàs perdent.
No saps a què t'estàs perdent.
I t'ho perds des de fa molt.
De veritat, tu vols seguir perdent?
Si no veus esport femení,
t'estàs perdent la meitat de l'espectacle.
Una campanya del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la Generalitat de Catalunya i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
Ho dèiem en començar, una desincronia del rellotge que regula la càmera de control de trànsit que hi ha a la cruïlla del carrer Sant Joan, amb Bruguera, va fer que entre el 2 i el 28 de gener s'imposessin multes quan la circulació de vehicles estava permesa. Una incidència que vam conèixer a la darrera sessió plenària a fil de la pregunta formulada pel portaveu de Calella en Comú, Sebastià Tejada. Avui tenim en línia el portaveu del govern i responsable de les àrees de seguretat i mobilitat, el senyor Josep Torres. Senyor Torres, molt bon dia.
Molt bon dia.
Això va passar entre el 2 i el 28 de gener. Quin dia ho van saber vostès i com ho van saber-ho?
Efectivament. Però jo, si em permet, abans voldria demanar disculpes a les persones que han rebut una denúncia de manera errònia.
Perdoni, senyor Torres, no el sento massa bé.
I ara?
A veure, intentem-ho. Sí, digui'm.
Vale, no, dic que en principi el que primer m'agradaria és demanar disculpes a les persones que han rebut una denúncia de manera errònia, perquè si va rebre una multa a casa, sempre s'estabilitza, no? I, a més, si no tens consciència de que has fet alguna cosa malament, doncs encara més. Efectivament, nosaltres ha sigut una cosa molt sobtada, ha sigut una fallada del sistema, un error del sistema, que, a més, curiosament, ni la mateixa empresa sap el que ha passat. És a dir, del 2 al 28, doncs el rellotge intern de la càmera va marcar una hora més, i després, curiosament també, doncs, de manera que tampoc sabem ni com, es va solucionar ell mateix. Vull dir, ni l'empresa ha hagut de posar el rellotge. No, perquè és un rellotge d'aquests que tenen, diguéssim, un GPS i, per tant, es va actualitzant com un mòbil. I al mòbil sempre tenim l'hora d'això. Llavors, nosaltres d'això vam tenir constància a mitjans de febrer. O sigui, a mitjans de febrer vam tenir aquí les primeres persones que van protestar de les multes, van fer al·legacions, perquè tenien unes multes que ells no tenien consciència d'haver comès. I és quan nosaltres ens posem a la marxa, comprovem efectivament que el rellotge doncs no marca l'hora adequada, el que fem, òbviament, és acceptar totes aquestes al·legacions. Però veure que això s'anava una mica a lo normal, per tant, que estaven més dies el rellotge sense actuar bé, doncs el que vam fer va ser doncs, intentar assegurar-lo de quants dies exactament.
Sí, senyor Torres, disculpi, li demano que es mogui una miqueta perquè hi ha algunes paraules que se'ns perden perquè no, crec que no tenim una bona cobertura. A veure si es pot moure una miqueta en un lloc que potser no estigui tan tancat per poder-lo sentir ben clarament el que ens està explicant.
És que els mòbils tenen aquesta particularitat.
Sí.
Quan estàs amb el mòbil, possiblement no saps.
Sí, a veure si pot trobar una millor ubicació.
Com ho tenim?
A veure, provem-ho ara, senyor Torres. Em deia que l'empresa, doncs això, que se'n va donar compte...
No, l'empresa no, va ser nosaltres el que ens vam adonar en el moment que vam començar a rebre al·legacions. De gent que havia doncs, passat per allà en un horari normal d'obertura, en canvi ens rebut la multa.
Senyor Torres, perdoni, és que no el sento.
Bueno, podria hauria de canviar el telèfon?
Poder contactar amb vostè amb algun fix, és possible fer-ho? Sí? Amb un telèfon fix, és possible poder parlar bé?
Si truquem a les comissions, trobareu.
Doncs el truquem en dos minuts i d'aquesta manera ens assegurem doncs entendre ben bé les seves explicacions, sí?
Molt bé, moltes gràcies.
Doncs vinga, fins ara, gràcies.
Llauna? No! I d'un bric? Tampoc! Llavors, per què hi llences ampolles de plàstic, llaunes i brics? Al contenidor gris només hi va el rebuig o la resta. Els envasos de plàstic, les llaunes i els brics que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al groc. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Deu i 24, ara sembla que si tenim una, tindrem, vaja, una bona comunicació amb el regidor Josep Torres. Senyor Torres, molt bon dia de nou.
Molt bon dia, espero que ara sí que funcioni la cosa.
Ara el sentim perfectament. Bàsicament perquè no se'ns escapi cap de les explicacions que ens havia de donar, recordem, una desincronia del rellotge que regula la càmera de control de trànsit que hi ha a la cruïlla del carrer Sant Joan, en Bruguera, que del 2 al 28 va multar erròniament a persones que passaven en horari permès, no? Mm-hmm. I el que li preguntàvem al senyor Torres, doncs és això, no? Una miqueta, quin dia ho van saber, com ho van saber i com ho pensen solucionar, això, senyor Torres.
Molt bé, jo de totes maneres, com no sé què s'ha sentit o què no s'ha sentit de l'altra part,
sí,
que hem fet, doncs el que voldria tornar
a
demanar disculpes a les persones que han rebut una denúncia de manera errònia, perquè, com deia abans, doncs, home, no és agradable que tu rebis a casa una denúncia, una multa, que a més no tingui consciència de que tu has fet una cosa malament. Per tant, les més sinceres disculpes des de la regidoria, des del govern de la ciutat. En tot cas, aviam, és cert, nosaltres en principi, a mitjans de febrer, vam començar a rebre alguna multa, poques, però van començar a rebre multes, al·legacions a multes de gent, algun transportista, per exemple, que deien que ells havien passat en horari permès pel carrer i, en canvi, els l'havien multat. Això ens va fer que anéssim a mirar per a què passava i vam comprovar, doncs, que la càmera del carrer Bruguera, Sant Joan Bruguera, doncs, tenia una hora de més. No sabíem per què, però havia passat. I llavors el que van començar a fer és, bueno, acceptar totes aquestes al·legacions i anul·lar aquestes multes. Fins a finals de febrer no vam tenir la constatació de que això ens havia passat del 2 al 28 de gener. Uh-huh. Per tant, quan nosaltres ens vam adonar, que és una mica el que vaig explicar en el ple, ja no érem a temps d'anul·lar, diguéssim, el que seria de manera d'ofici aquestes multes. Quan dic d'ofici vol dir que ja no entressin en el sistema de cobrament, que estiguessin anul·lades pel mateix guàrdia que fa la verificació. Com això no ha estat possible, llavors hem hagut de començar a pensar la manera i bueno, la manera, com en totes les administracions, quan fas un acte administratiu, la multa és un acte administratiu, doncs si tu la retires s'ha de raonar, és a dir, tu no pots dir ara retiro totes les multes sense solta ni volta. Llavors el que farem serà un decret de la mateixa regidoria explicant el que ha passat i naturalment anul·lant ja totes les multes, per tant, les persones que han estat multades no hauran ni de venir a fer l'al·legació perquè rebran una carta a casa que els hi comunicarà que han tingut una sanció errònia i que, per tant, queda anul·lada. I fins i tot també ens servirà això per explicar que hi ha algun ciutadà que ha pagat la multa, segons sembla. No tenim massa la certesa, però sabem que hi ha algú que ha pagat la multa i, per tant, aquesta persona que ha pagat la multa se li retornaran els diners i, bueno, amb això crec que solucionarem el tema.
És a dir, entenc, senyor Torres, que les persones que han estat multades, en principi vostè deien que havien de venir a la policia local, no hauran de fer aquest pas, rebran una carta a casa.
Efectivament, a partir de que nosaltres, perquè tot això, ja t'he dit, en el ple va ser una cosa, el divendres van continuar parlant perquè no teníem la constatació exacta de quina quantitat de multes, avui dia encara no sabem quina quantitat perquè s'està treballant, és una feina una mica feixuca perquè és anar multa a multa i anar comprovant, però estem fent un llistat de multes i el dilluns aquest, que vam continuar treballant el tema, vam decidir que el que calia fer era un decret, localitzar totes les multes, com estem fent, i enviar una carta a la persona perquè sabés que la multa que ha rebut a casa és una multa que no té sentit perquè és correcte el seu pas pel carrer. I en aquest sentit, doncs el que farem serà anul·lar-la i que ho sàpiguen. Llavors, fins i tot la gent que l'han pagat també ho rebran i se li retornarà els diners.
Entenc que el desajust, doncs, ve per una hora abans i una hora després del rellotge, més o menys?
El rellotge marcava una hora després, però el que també comentava en l'anterior connexió és que ni nosaltres sabem, perquè no som els que portem les càmeres, els tècnics de les càmeres, és una empresa externa, però l'empresa externa no sap per què ha passat aquesta disincronia. Perquè, fixa't, resulta que el rellotge va canviar el dia 2, va arribar fins al dia 28 amb una hora de més, i el dia 29 ja va marcar l'hora normal, sense que ningú hagués actuat, ni la mateixa empresa. O sigui, no s'ha posat aquest rellotge en hora, sinó simplement que ell mateix, perquè té un GPS, ell mateix s'ha tornat a posar l'hora adequada. Podem entendre que és possible que hi hagi un error de senyal, un error del GPS durant aquest període de temps, i ens ha portat a multar gent que no tenia que multar-se.
Es pot donar el cas que hi hagi vehicles que hagin passat en horari no permès i que, degut a aquest desajust del rellotge, la càmera no els hagi multat? És a dir, l'efecte contrari?
L'efecte contrari, en principi, es podia donar per la banda baixa, o sigui, però no és, no ens preocupa massa. El que realment ens preocupa és que gent que ha passat pel carrer podent passar perquè estava obert, doncs sigui multat i hagi pagat una multa de 90 o 45 amb la reducció si la pagues aviat. Per tant, la gran preocupació per nosaltres és això, que el ciutadà no té per què rebre una sanció quan ho ha fet bé.
Això s'ha sabut a fil d'una denúncia del portaveu dels Comuns a Sebastià Tejada en la darrera sessió plenària. Parlem d'uns fets ocorreguts entre el 2 i el 28 de gener. Podem saber per què aquesta incidència no es va fer pública abans, senyor Torres?
Perquè, com t'he dit abans, el 27, que és el dia del ple, estaven treballant, encara. El 27, diguéssim, era quan nosaltres vam saber, un dia abans, un o dos dies abans, exactament no t'ho puc dir, perquè a vegades vas fent la feina i no t'apuntes el dia que han passat les coses, però havíem sabut que, havíem constatat que del 2 al 28 la càmera havia estat marcant una hora de més. Mm-hmm. Clar, quan m'ho pregunten al ple, dic el que sé, no puc dir més. Llavors el divendres vam continuar treballant i el dilluns és quan al final vam acabar de decidir-ho. Vam parlar amb l'alcaldessa i l'alcaldessa i jo mateix vam decidir que això s'havia de fer d'aquesta manera, o sigui, comunicant a cada una dels ciutadans que tranquils, que això s'anul·lava, i a partir d'aquí també retornant els diners d'aquells que han pagat i no havien fet la multa, diguéssim.
Aquests diners de la gent que ha pagat la multa retornaran a la mateixa caserna? Se'ls hi farà un ingrés al seu compte? Com ho pensen fer, això?
Ara, en principi, no te sabria dir, però possiblement les dues vies són vàlides, però acabarem de lligar-ho perquè estem redactant el decret en aquests moments per poder dir exactament com ho hem de fer.
Molt bé, en qualsevol cas, que sàpiguen les persones que van ser multades erròniament que finalment no hauran d'anar a la comissaria de la policia i ja rebran una carta a casa, no?
Efectivament, no caldrà que aleguin perquè ja nosaltres, per aquest decret, podrem anul·lar-les totes.
Molt bé, senyor Torres, doncs com sempre, gràcies per atendre la nostra trucada i per explicar-ho a l'audiència. Que vagi molt bé, que tingui un bon dia.
Igualment.
Gràcies, adéu, bon dia. 10 i 32... Me'n vaig a plató. Avui ens esperen la gent d'Ètnic Solidari i Viatges en Ruta, que fan 10 anys.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Rètols Planes, noves instal·lacions, 800 metres quadrats dedicats al rètol en general. Tot tipus de projecte en dimensions i materials, des del rètol més modest al més ambiciós i espectacular. Noves tecnologies i assessorament professional per omplir espais comunicatius amb materials de qualitat, però de manera econòmica. Rètols Planes, telèfon 93 762 54 26 i al web retolsplanes.com. Més de 40 anys d'experiència al servei de la retolació i la comunicació gràfica.
Descobreix a Calella un lloc amb un sabor diferent. Xacolí Euskal Taverna, especialitat en pinxos d'autèntica recepta basca. Endinsa't en la tradició dels pinxos amb saboroses especialitats de Bilbao, com el popular Hilda, el pinxo basc per excel·lència. I per acompanyar la teva estada, t'oferim una completa carta de vins de qualitat amb denominació d'origen i de les marques més conegudes. Ara t'ho hem dit, però quan visitis el nostre Facebook també ho veuràs. Xacolí Euskal Taverna, carrer Creu 6, Calella.
Ràdio Calella.
Segueix-nos, comparteix.
facebook.com/Ràdio Calella.
Twitter@Ràdio Calella TV. Participa.
radiocalella.cat.
Interactua amb nosaltres.
textos, àudios, fotos, vídeos. Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Mireia Belmonte, Laia Palau, Laia Sanz, Maria Vicente i Alexia Putellas, juntes.
Dissabte, la fàbrica Llobet-Guri, la Polivalent, acollirà la festa de 10 anys d'un projecte que va néixer, doncs això, fa 10 anys, de la mà del fotògraf calellenc Quim Fàbregas. Aquí tenim els estudis. Què tal, Quim?
Molt bé, molt bé, moltes gràcies.
Acompanyat de l'Anna Jiménez, hola, Anna.
Bon dia.
10 anys de viatges en ruta i d'ètnit solidària. Què va ser primer? Viatges en ruta i després va néixer l'ONG? O com va ser això?
Primer va ser viatges en ruta. Uh-huh. Fa 10 anys exactament, el 2 de març de 2009. I, bueno, canvi de vida, traient una mica pues, aquesta part capitalista de negoci que tenia la botiga i endinsar-me pues, en un projecte amb molta il·lusió i ganes de, uh-huh. de canviar la vida i bé, viatjar, sobretot viatjar per aquelles terres africanes.
Jo ho has explicat un més d'una ocasió, això neix d'una decisió de canviar, de fer un canvi radical en la teva vida. I per què l'Àfrica? Per què has focalitzat doncs, tots els teus esforços en aquesta terra, que sembla que t'ha atrapat molt, no? Els que et seguim a xarxes ho veiem sovint, no? Que sempre parles d'això, no? D'aquesta màgia que té l'Àfrica, que atrapa tant, no? A la gent que hi va.
El canvi va ser primer amb el viatge de Vicenç Ferrer a la Índia, amb Fotofilm Calella, i seguidament pues, bueno, ja em va atrapar el canvi de vida, el canvi de món, el conèixer pues, altres mons i sortir una mica de la zona de confort. I vaig tenir la sort de col·laborar amb un projecte d'aquí Calella, que és de Mossamolo, i a l'Àfrica pues, sí, em va atrapar. Jo recordo els primers dies a l'Àfrica de posar els peus en aquella terra i estar captivat d'una manera que t'ha marcat algú a l'interior, no? La teva ànima, no? Llavors ja va ser un canvi radical a l'hora de situar-te i de dir, ostres, doncs aquí em sento, no sé, em sento massa bé.
I vas anar-hi perquè vas veure una oportunitat de negoci, Quim, o senzillament perquè realment el cos et demanava fugir d'aquí i anar-te'n a buscar la vida en un altre lloc?
Home,
perquè va ser una oportunitat de negoci.
Home, una mica les dues. Nosaltres vivim en un món capitalista, vivim en un món que tothom necessitem diners. Uh-huh. Tenia clar que tenia que treballar. Vull dir, això és bàsic per la vida que tenim nosaltres i avui en dia en el món. Tots els africans estan buscant la vida per monetària. O sigui que la vida, on sigui, és de negoci avui en dia. O sigui, això vol dir que et necessitem. L'únic que tenia clar era separar una mica les coses, que al final s'ha ajuntat, que era dir, primer de tot volia salvar la meva vida, que també volia salvar la vida dels altres, no? Que era una mica anar cap allà. Jo ja havia estat a l'Àfrica 3 vegades o 4 vegades i allà me sentia bé, l'únic que, clar, necessitava viure. Llavors vaig tenir molt clar les dues opcions de dir, els dos objectius. Una era fer un projecte que jo treballés, fes de guia, portés a gent d'aquí cap allà, fer una ruta i guanyar-me la vida perquè haig de viure.
Clar, lògicament.
Perquè sí, necessitem pagar com tots els ciutadans del món. I l'altre era el somni de fer projectes que tenia molt clar amb la ètica, no? Vull dir, sense diner públic, no fer ONG, sinó associació, que al final és ONG. De fet, al principi no volia fer ni ONG. Jo volia fer del que guanyava els diners ajudar. Vull dir, veia una mica absurd la manera que es treballava en molts àmbits que havia col·laborat o que havia vist a diferents organitzacions, que era, no, jo volia ajudar. O sigui, del que jo guanyava, volia ajudar. L'únic que a través de mica en mica l'experiència o d'anar aprenent, doncs, bueno, s'han de fer les coses correctament.
I al final, com deies tu, ha acabat casant, eh?
Sí,
és a dir, una cosa ha acabat portant l'altra,
bueno,
no?
Bueno, jo en mi vida hauria imaginat que hagués passat això. Vull dir, aquí hem fet diverses entrevistes i no sé, és que no et marcaves molts objectius. O sigui, primer de tot l'objectiu era, i sincerament, jo vaig sortir d'aquí d'haver molts diners del banc d'un projecte econòmic d'aquella època capitalista que necessitàvem tots doncs, bueno, evolucionar i tenir una feina. Tots sí, volem sí, una sí. feina. Llavors, jo com a fotògraf, amb la manera que era jo, amb el talent que tenia, doncs, amb la meva fotografia que ja agradava, vaig fer el meu projecte personal, econòmic, de negoci, que, bueno, que ens va quedar petit empresari, bueno, no, mai m'he considerat empresari, però el petit projecte de botiga pues, se'n va anar a Norris, que va ser el meu sector sobretot, que a més van passar de l'analògic al digital. La fotografia no està valorada com a professional avui en dia, tothom és fotògraf, i te trobes un moment a la vida que era o anar a un McDonald's a treballar, o anar a una cadena a treballar perquè jo no tenia estudis, o crear la teva vida amb ganes de viure. I el meu projecte era ser feliç. No pensava en si guanyaria diners o no. El meu projecte era arribar a un punt de la meva vida que jo pogués pagar tots els deutes, no deure res a ningú, i viure a l'Àfrica i caminar per allà amb la gent que jo me trobava pel camí i pasturar les vaques, les cabres i banyar-me al riu. Era el meu objectiu.
I has aconseguit ja aquest objectiu després d'aquests 10 anys?
L'he aconseguit i ara és meravellós. I a part, això m'ha portat a altres coses, no? M'ha portat a tenir moltes amistats, no? Amistats de mundials ja, no? O amistats de viatges en ruta. S'ha fet una xarxa solidària, però sobretot cooperativa, amb tota la gent que ha vingut. Tenim uns 40-50 viatgers que repeteixen, que són íntims amics. Aquest divendres fem un sopar íntim de la gent que ens segueix, i ve gent de Vigo, ve gent de Càdiz, de Sevilla, de Salamanca, ve gent de Saragossa, de Múrcia. O sigui, és impressionant el que hem aconseguit, que ho hem fet d'una manera que hem fet una xarxa que tots som iguals, no? Vull dir, aquí sí que hi ha liderat per en Quim, perquè és la cara visible, i és qui ha fundat. També hi ha la part de l'Ènic Solidària, que és la Viviana Morales, sí. Que sense ella això no poguéssim aconseguir res, però és que tenim una xarxa d'amistat i sobretot de carinyo i amor, que això supera doncs, l'àmbit econòmic, de business, de calés i de l'egoisme.
D'aquí que avui també hi hagi aquí els estudis l'Anna Jiménez, que per cert, heu arribat fa pocs dies de Nova York, sí. Que heu anat tota una penya de Calella.
Sí.
Clar,
sí.
Té fusta de líder el Quim? No sé, pregunto, Anna.
Té fusta. Jo, ara em venia al cap, sí. Bueno, el Quim, jo medeixo la implicació amb el Quim, es medeix per les pulseres, no?
Per què per
llavors,
les pulseres?
Sí, el dia que el Quim et regala una pulsera sí? africana, estàs perdut, estàs perduda.
Ja.
En el sentit de que, bueno, vol dir que
ja
creu en tu,
part, no?
Sí, que formes ja. part. I, bueno, una mica és aquest... El sentiment aquest de voler estar en un món diferent, voler canviar el món, la frase de un món millor és possible, és una de les frases que ell utilitza molt, i realment és això, no? I coneixent la gent que, per exemple, ens ha acompanyat a Nova York, doncs te n'adones de la força de l'amistat, de la força que irradia, no?, la seva persona en el arrossegar la gent perquè l'ajudi.
Perquè,
voluntàriament, clar, vull dir...
Ara crec que podem veure algunes imatges, Jaume, d'aquest viatge aquí a les tenim. Has anat a exposar a Nova York, com dèiem, acompanyat, doncs, ara veiem a les imatges de gent de Calella, entre ells sí. l'Anna i altres persones.
I d'altres llocs, de Catalunya o d'Espanya.
És la primera vegada que exposaves aquí?
A Nova York, sí. Havia guanyat un premi, havia fet alguna col·laboració fotogràfica, però com a exposició personal, sí.
I això què suposa? És a dir, poder exposar en una ciutat com Nova York, què suposa? No sé si t'ho havies imaginat alguna vegada, si era una de les teves fites, si
Home,
és una cosa que t'ha vingut sobrevinguda...
Sí, jo soc somiador, he sigut somiador i sempre... Però... Per mi ha sigut un regal de, a més, tinc la sort que des que vaig deixar posar el tema de fotografia de comercial, me puc dedicar a la fotografia que més estimo, no? I llavors no és una pressió, sinó és una passió, no? De fet, jo no em considero ni fotògraf professional, considero una persona que retrato l'ànima, no?
Doncs per no ser-ho fas molt bé, eh?
Llavors és Nova York ha sigut Nova York ha sigut el situar-te i sobretot l'autoestima a l'hora de poder aconseguir, no? Perquè és una professió que està molt per sota dels que realment ens volem dedicar o que tenim aquesta passió, dedicació i ganes de canviar el món amb les imatges, no? I arribar a Nova York ha sigut com el sentiment més bonic, que vaig arribar a Nova York, vam arribar i vam fer una xerrada i acabar una cloenda de la morra de Quicalella, no?
Sí,
que érem,
sí.
Que érem 10 persones i que va haver-hi un clima brutal, no? Que és una de les coses que he après a la vida, no? A Nova York ha sigut el clímax més emocional i més autèntic, a més que no vaig estar sol. Quan vaig començar a publicar per xarxes que anàvem a Nova York, seguit de persones d'amistat, diu, t'agafo la mà i t'acompanyo amb tu. Això no té preu, no? Vull dir, o que tens una inversió econòmica bastant potent i que a través d'aquests viatgers fem un control econòmic perquè t'ajudin a financiar el projecte, això no té preu.
Per què hi heu anat, Anna? Tu, per exemple, tu o l'Ernest Vila, que és una de les persones excompany d'aquesta casa, que ha filmat, ha fet uns vídeos, unes càpsules molt xules, per què hi heu anat? Per què heu acompanyat el Quim?
Bueno, jo en el meu cas vam començar més per la festa. O sigui, vam començar de dir ajuda'm a coordinar la festa i arrel de començar a parlar de la festa, bueno, pues Nova York sortia. Anem a Nova York, anem aquí, anem allà. I un bon dia em va dir, vull que vinguis. I jo vaig dir, ostres, segur? Estàs segur? I creus que realment t'ajudaré? Perquè bueno, la meva tasca va ser coordinar el muntatge de l'exposició i coordinar una mica la gravació dels reportatges que vam fer allà, i, bueno, i amb l'Ernest vam fer un equip supermaco, dels tres, i després amb els viatgers, a l'hora de muntar l'exposició i tal, va ser impressionant, o sigui, el Cesc, l'Assumpta, la Roser, la Lourdes, la Xesca, la Milagros, tots es van deixar la pell muntant l'exposició, bueno, uns penjaven els quadres, els altres preparaven els llenços grans per penjar, va ser una passada. I realment estaves allà i deies, és que estem a Nova York. I no, hi havia moments que és com si estiguéssim aquí muntant algú a qualsevol lloc de Calella, no? I de cop deies, no, és que this is New York.
Que bé, no? Tenir aquesta sensació, deies, és el clímax, no? Potser el clímax és també saber que hi ha tanta gent que creu en tu i que només has de dir, escolta'm, hi ha això, perquè la gent de seguida t'hi vulgui acompanyar, no?
No, és increïble. Portem a més unes setmanes. Bueno, jo quan vaig conèixer l'Anna va ser com aquella persona que necessites, no? Amb l'Anna portem ja... Ens vam conèixer al Festival de Cine de Calella.
Bueno, ens vam reconèixer.
Sí.
Ens coneixíem de petits.
Mira que una germana gran, que jo era el petit del barri de Pequín.
Sí,
I estàvem allà, ens vam reconèixer. Sí. I vam connectar d'una manera que bueno, va haver-hi com un feeling i una química brutal. I a través de quan va començar la festa, que la festa, doncs, bueno, volies començar una mica petit, llavors s'ha fet gran d'una manera que, bueno, que portem un cartell i realment, bueno, que la gent confia en tu, no? El que estaves dient, no? Jo amb l'Anna i amb l'Ernest, vull dir, han sigut, són els fitxatges, ara estem creixent amb els peus a terra, però el més bonic és que ells creuen en aquest projecte, se'ls han fet seus, ens enviem missatges a vegades que ens emocionem. És un projecte humà, amb molt de carinyo, és un projecte que plorem, que riem, que ens emocionem, que ens abracem, que no importa en el sentit la part econòmica de que sí que tots cobren i que estem fent un projecte econòmic perquè tothom puguem viure, i és un orgull que nosaltres puguem arribar amb un projecte tan petit. Des de fa molts anys tots els projectes estan financiats per nosaltres mateixos. Tots, tant els projectes solidaris com els projectes d'exposicions, com els projectes de salvar vides com la Callato. O sigui, estem en una dimensió de que no tenim ni diner públic ni diners d'empreses, de que
fem, no, que tot surt de
fem una cooperació que es diu Ubuntu, que tots som un, llavors és, o sigui, arribar amb aquests paràmetres de tal com està el món i de tal de la pobresa que existeix, dels problemes socials que ens estem trobant dia rere dia, del tema de la dona, que també hi treballem, o sigui, estem treballant en uns àmbits realment enormes amb una gent que ho estem molt petits, no? I que ara aquest equip m'està donant una força de que la paraula més important és l'estimació, no? I això vol dir que ho has fet bé, que ho has fet amb el cor, que la gent et segueix, la gent ja està vinguent de fora per veure't, per abraçar-te, per abraçar-nos, i això és l'èxit. No, l'èxit no és si has anat a Nova York, si has anat a qualsevol lloc del món, això són moments esporàdics.
Sí, sí, està clar.
L'èxit és que la gent t'estimi i que tu estimis.
Sí, sí. Aquest dissabte, aquest primer tram, aquests primers 10 anys, es veuran culminats amb una festa. Tenim 10 minuts per explicar-ho, va.
Bueno.
Una festa, aquest dissabte a la Polivalent, però que no només serà la Polivalent, no?
No només serà la Polivalent. Una mica és una jornada, va? Perquè començarem a les 12 a la Tasca de la Basca amb un vermut solidari.
Al mercat,
Al mercat, sí, a l'espai mercat. I bueno, allà tindrem actuació de clown, recital de poesia... tindrem
Joan Minguet, que farà versos de Lorca amb la guitarra, tindrem la Carina, que fa, és una viatgera, que fa una poesia visceral feminista, que l'endemà és el 8M i també tenim molt present, vindrà Marcelo, que és un amic que sempre ens ha col·laborat, tothom ha vingut col·laborat gratis, no?
O sigui, això és important.
Hem fet pressupostos per la gent i tothom ha vingut, que és, cal destacar-ho, que la gent ens ha... Sí que paguem alguns hotels perquè venen gent de fora i fem unes despeses econòmiques amb el sentit de que volem que estiguin tot el dia.
Però doncs, l'actuació en si és altruista, no?
Les actuacions...
Llavors ja fem l'entrega de concurs de fotos, que serà presentat durant tot el dia per l'Elisabet Carnicer.
Sí.
I en Xavi Pérez Esquerdo i en Quim Morales, de RAC 105.
La primera hora.
Tant l'Elisabet com els de RAC 105 de la primera hora portem anys que han confiat en nosaltres i han col·laborat i formen part d'aquest projecte humà. I allà en Juli, Juli Fàbregas,
el teu germà, sí.
Vale, que ve de Madrid i entregarà premis i també altres coses, no? Llavors ja fem una mica de vetllada a la Tasca a la Basca, estem intentant involucrar a gent de Calella, i llavors a les 4 ja passem a la fàbrica Llobet, que fem la fira d'entitats.
La fira d'entitats, exactament, ens ho pots explicar, Anna?
Sí, bueno, la fira d'entitats aplega entitats tant de Calella, entitats de solidaritat i cooperació, tant de Calella com d'altres llocs. Per exemple, tindrem de Calella la USEC, Cultura i Raïces, de Malgrat pel Sàhara... bueno, després hi ha altres associacions o altres persones, com per exemple la de Bessel Avenue, que és una noia senegalesa que està engegant un projecte per fer la seva pròpia marca de roba amb teixits africans, que també la subvenciona.
Veig que tot molt relacionat amb l'Àfrica, no?
Sí, no.
Bueno, gent de l'Índia també, i del Sàhara. Bueno,
Sonrises de Bombay... A Open Arms també venen, que això és important, perquè el dia que vam anar a Open Arms també a parlar amb ells...
Ens han obert les portes i vam tenir una comunicació realment
de seguida,
de tu a tu.
Es van interessar molt, sí, sí. I bueno, hi ha alguns més.
Grup col·lectiu de Tom Manta, que s'han fet virals venent la seva roba de Tom Manta. Ve la Catherine, que és una artista que ens presenta una obra feminista de diferents dones negres del món, de diferents àmbits de continents. Llavors tenim a l'Isaura, que és d'aquí Calella, que fa macramé, que viu temporades a Senegal. Llavors estem apoyant a diferents artistes joves, per exemple l'Agua, que parlàvem de que fa una roba africana, doncs, a través de viatges en Rotary paguem les teles perquè pugui tirar endavant el seu projecte. I estem confiant molt en la gent jove, que és important, no? Llavors, la Fira d'Entitats estarà fins a la nit, que tindran el seu espai per poder que la gent coneixi i poder vendre. I llavors, a les 5:30, fem una presentació d'Open Arms, que farà la seva xerrada durant 25 minuts, que ens expliqui pues, realment pues, cara a cara el que està passant en aquest món.
Entenc que ve la gent d'Open Arms.
Ve la gent d'Open Arms, venen tres persones, liderat per la Mar. A les 6 fem una taula rodona, que serà d'una horeta més o menys, parlant de cooperació internacional, de si es treballa bé, si no es treballa bé, els diners que s'utilitzen, amb una sèrie de preguntes, que ho portarà l'Elisabet Carnicer. Llavors hi haurà Ènic Solidària, que ho portarà la Viviana Morales, destacar la Viviana, que ha sigut la, la companya durant molt de temps, que gràcies a ella pues, hem pogut créixer i que és important. Llavors venen uns metges de Tarragona que fan cirurgia, en Marcelo Clown, que explicarà pues, les seves vivències en els camps de refugiats, i Dental Cop, que és una associació de dentistes que treballen a diferents parts del món, que amb Ènic Solidària vam treballar...
És on està la Viviana, també, vinculada?
Sí, també.
Perquè ella és odontòloga, no?
Sí. Ènic Solidària, ella ha col·laborat amb Dental Cop, i a l'època dels refugiats vam anar junts amb Dental Cop a col·laborar i a fer de, el projecte odontològic.
I cap al vespre i aquest sopar-concert, entrades, per cert, que ja estan a la venda.
Entrades a la venda, a la Tasca de la Basca, a la Papereria Roger, a la Mussa. També es pot
online,
comprar online sí, fins aquesta
fins
nit.
Fins demà, demà.
Online a on? Fins demà.
Quimfàbriques.org.
D'acord.
Quimfàbriques.org, que ja tenim la, la pestanya de la festa. Tenim més de 100 entrades vengudes, o sigui, no, mai saps la previsió, perquè és difícil, perquè hi ha moltes activitats. L'endemà és 8M, però bueno, com hem dit abans, ve gent de tota Espanya i de tot Catalunya, enorme. I llavors ja tenim... Tenim unes sorpreses de gent de Calella que no, que no volem dir, vale? Hem anunciat petites coses, però hi ha sorpreses molt, molt emotives.
Actuacions.
Sí. Actuacions potents. Molt, molt potents, vull dir que la gent ens està col·laborant i a més, l'únic que ho fem a Calella, no? Que per mi
que
és la... Jo marxo fora, però les meves arrels és aquí a Calella. I llavors hi haurà pues, una sèrie d'emblemes, amb el sentit de que, bueno, gent... que ens ha ajudat, la part emocional de la personalment serà molt, molt emocional, gent de Calella Caparan, per exemple, gent de Charango, que han fet el projecte de...
Hi haurà gent de Charango, també,
gent
no?
De Charango.
Gent Charango, que també t'ha acompanyat a tu en altres ocasions, no?
Ens hem acompanyat a fer un projecte d'un centre cultural.
Ramon Miravet.
Llavors tocarà en Ramon Miravet, tocarà Marcel i Júlia.
Ramon Miravet, que per cert que ha tingut un accident i ha suspès tots els concerts, però veig que el de Calella no.
Sí, a Calella ja vam parlar que vindrà a cantar a capella, vale? Perquè diu, bueno, vam estar parlant l'altre dia. Ramon Miravet és curiós perquè ens admira molt, no? És com quan li vaig proposar, diu, gràcies per escriure amb Quim, et segueixo. Sí. I llavors és algo realment que et segueixi pues, una persona com en Ramon. Pues,
bueno, no només això, sinó que més ànima... i que tingui la voluntat de venir a canvi de res, no?
Sí.
Per tant...
Bueno, però perquè té aquesta ànima.
Clar, i perquè creuen molt en el projecte,
molt,
no?
Molt, moltíssim. Li van proposar tenir hotel i el sopar i diu, no, Quim, vinc amb amics a col·laborar.
Que bé.
Tinc moltes ganes de conèixer-vos, fa molt que us segueixo. I això és un orgull realment molt, molt preciós, no? Vull dir, és algo que és fantàstic.
Les entrades a la venda hi ha el preu de 20 euros sopar-concert i 10 euros si només es vol
només
anar
al concert.
El sopar, qui us el serveix?
El sopar...
O us ho feu també entre vosaltres?
El sopar
o...
no. Hem tingut una col·laboració d'una senyora marroquina que fa, que fa banquets i fa... Bueno, està molt acostumada a cuinar per molta gent i ella farà un cuscús.
Cuscús amb pollastre.
Pollastre.
Llavors, ma mare s'ha ofert voluntària.
Has guiat la teva mare, també.
No, no, sigut ella. Tenim voluntaris que ens farà 30 truites de patates.
La teva mare.
La meva mare. Ara hem de sortir d'aquí, hem d'anar a comprar 250 ous.
Home, ja cal.
Llavors, la Xesca, que és d'aquí Calella, que ens va acompanyar a Nova York, i amb l'Anna i grup de gent, farem amanida pasta. Llavors estem fent una mica, pues, una mica de popurri, en plan, perquè és un preu popular.
Clar que sí.
Llavors volíem fer arròs, però com que ja tenim els cuscús, també estem fent el sopar, també estem fent una mica de canviar una mica el sentit de que el sopar no s'ha de menjar tant. Vull dir, que aquí som de menjar...
Que l'important no és el sopar en si, sinó la trobada.
Més és el preu popular, que
no
faltarà, que no faltarà de res.
Clar.
Vull dir que hi haurà...
Llavors posar un preu també que
i també farem uns pinxos de la Tasca a la Basca. O sigui, fem una mica
Fer un poti-poti, barreja africana, mediterrani.
Mediterrani, País Basc, i fem una mica, doncs, bueno, que és una mica el menjar no serà el més important, sinó la festa en si, que és que no sí. falta de res. I tindrem una barra per consumició. Durant...
Em diuen els companys que ens queda un minut només. Fem una crida, va. Tens la 3, que és la teva càmera.
Bueno, si ho fem a Calella és perquè tota la gent de Calella i Rodalies, de tot el Maresme, i d'on sigui, doncs, ostres, que vingueu. És un treball d'equip, no és un treball només de viatges en ruta ni en solidària. Ve molta gent a participar de Calella. És un viatge conjunt, de compartir, d'amistat, i que serà una festa que és de tots, que això és el més important, perquè creiem que un món millor és possible.
Segur, i tant que és possible un món millor.
I es pot comprar allà mateix.
I es pot comprar allà mateix.
Allà mateix també.
En el cas de que la gent no hagi comprat, sí, poden venir directament.
Poden venir directament allà.
Molt bé, Quim, enhorabona.
Gràcies.
Per molts anys, i Anna, gràcies per la feina que feu.
Gràcies a vosaltres.
I escolta'm, veniu quan vulgueu, aquí a la ràdio, que ja sabeu
sempre
que nosaltres també sempre hem cregut molt en vosaltres.
Gràcies, gràcies sempre.
Fem una pausa, anem a notícies de les 11 i a la tertúlia, com cada dia. Fins ara.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilard. Dels restaurants i els grans serveis de càtering estaran obligats a partir d'ara a facilitar un envàs als clients perquè es puguin emportar a casa el menjar que no s'acabin. Així ho dictamina la nova llei contra el malbaratament alimentari aprovada per unanimitat al Parlament. Es tracta d'evitar malaguanyar el menjar i fomentar-ne l'aprofitament. En definitiva, promoure un canvi d'hàbits en la societat. En declaracions a la xarxa aquest matí, Ramon Solsona, secretari general de la Federació d'Hostaleria de Lleida, aplaudeix la mesura però lamenta que no se'ls hagi consultat abans per buscar un major consens.
La primera versió és positiva, suposa un petit sobrecost, també si es fa bé, també hi ha estalvis, no? Parlem de la reducció de racions. La crítica que tenim és que s'ha fet sense el consens nostre i pensem que s'hagi fet de manera coercitiva i no doncs, més participativa, i pensem que tenim més recorregut.
Segons l'Agència Catalana de Residus, cada any a Catalunya es llencen més de 260.000 tones d'aliments, 35 quilos per habitant i persona a l'any. Més qüestions. Deltebre sol·licitarà al Departament d'Educació de la Generalitat l'aplicació de la jornada escolar continuada als 3 centres d'infantil i primària del municipi. Així ho han sol·licitat més del 93% de les famílies de Deltebre. Ens ho amplien des de Ràdio Delta. Leonor Bartomeu, bon dia.
La proposta es va aprovar a nit per unanimitat al ple municipal, ja que es tracta d'una demanda de la comunitat educativa de Deltebre. Les AMPA van organitzar el 2017 un procés de participació als 3 centres del municipi, amb el qual van participar un 85% de les famílies i un 93% d'elles va votar a favor de la jornada continuada. El tinent d'alcalde de Deltebre Projecció i regidor d'Educació, Carlos Serra, va insistir que cal replantejar la jornada escolar, ja que està demostrat que el rendiment de l'alumnat és molt millor durant el matí que durant la tarda. A més, l'aplicació de la jornada continuada permetria millorar l'organització dels horaris de l'alumnat i una millor adaptació a les necessitats de les famílies.
Pues que el rendiment intel·lectual és més gran durant la jornada del matí que no pas per la tarda, és a dir, els alumnes pues, estan més concentrats i més despejats a primera hora que no pas després de dinar. També pues, que facilita als alumnes més temps per a la realització de deures, d'hàbits d'estudi, de que puguem fer activitats extraescolars, també disminuir la pèrdua de temps al migdia i, per últim, molt important, també facilita l'adaptació al pas de la primària a la secundària.
Malgrat la jornada continuada, és un model estès a molts països i també a algunes comunitats autònomes espanyoles. A Catalunya, actualment, només 25 escoles fan jornada intensiva de 9 a 2, d'acord amb una prova pilota del Departament d'Ensenyament.
I la Marea Lila de Lleida ha organitzat una jornada reivindicativa amb motiu del 8 de març. Els actes començaran al matí amb tallers, activitats a la plaça Sant Joan i clouran després de la manifestació, que sortirà a les 6 de la tarda, de Ricard Vinyes. Des de UAU Lleida Ràdio, Míriam García.
En els actes previs a la manifestació hi tindran un paper destacat les jugadores de futbol de la M femení, que reivindicaran la figura de la dona en l'esport, i després de la manifestació, que discorrerà pels carrers de la ciutat fins a la plaça Sant Joan, també hi haurà un concert d'artistes lleidatanes per reivindicar el paper de la dona en la música. Totes elles seran activitats mixtes, és a dir, obertes a homes, tot i que la capçalera de la manifestació estarà ocupada per dones. Maria Llosa, portaveu de la Maria Lila, enumera algunes de les reivindicacions d'aquest 8 de març.
Bueno, té un biaix de gènere molt gran i que criminalitza a les persones en general, però a les dones en especial. Va també de reivindicar les cures, no?, d'aquestes, totes aquestes tasques que, bueno, que són molt grans i que no tenen aquest reconeixement a nivell ni social ni laboral, i també sobre, no?, sobre els nostres drets laborals.
A més, la Marea Lila també s'acunta a la vaga laboral estudiantil de cures i de consum convocada per sindicats com la CGT o la Intersindical CSC.
Ho deixem aquí.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
I 4, seguim en aquesta ciutat que està molt viva i haig de dir que molt ben regada en aquests moments, perquè el Josep Maria Granyó ha portat una ampolleta de cava. Escolta'm, no sé on anirem a parar al final en aquesta tertúlia, eh?
Salut.
Ja espera't, que això només és el principi.
Home, escolta, teòricament en els estudis de ràdio no s'hauria de prendre alcohol, eh? Bàsicament perquè després no digui, ningú digui una bestiesa.
És suc de raïm.
És suc de raïm.
Exacte.
Bueno, escolta'm, que està molt bé, que celebrem la vida, que exacte, només faltaria. Maria Antònia Pujol, bon dia.
Bon dia.
Josep Maria Granyó.
Bon dia.
Francesc Millán.
Salut.
Salut. Salut i
força. No.
Tres amb...
Molta salut i molt bon dia.
I Belén de Lózar, bon
dia. Força, bon dia.
Bueno, com esteu?
Molt bé, bé, bé.
Sí. De moment, aquí em sembla que no estem de moment...
No, per ara no, tot i que t'haig de dir que la setmana passada vam tenir un tertulià que just quan començàvem la tertulià ens va dir, per cert, acabo d'arribar d'Itàlia, no? Que és el Fernando Vallabriga.
En Fernando, que devia venir a veure,
sí,
el seu fill.
Però escolta'm una cosa, ni s'ha posat malalt ell ni ens hem posat malalt nosaltres. De fet, us vull fer una pregunta, eh? Perquè clar, ja estem parlant d'epidèmia, de pandèmia... Però algú de vosaltres coneix algú que estigui infectat per coronavirus?
No. De moment no.
No.
No. De l'entorn no.
Ni de gaire lluny tampoc.
Ni de gaire lluny tampoc. Bé, ho dic perquè l'alcaldessa, aquesta setmana vam parlar amb ella, i una de les coses que va dir és que tot plegat, doncs clar, està espantant a viatgers, a gent que tenia doncs previst a viatjar per Setmana Santa, i que sembla que molt a poc això també ens acabarà afectant a nosaltres, som un municipi turístic.
Jo he anul·lat un viatge.
Però, sí? Però per sí. Què, Belén?
Perquè no és perquè, per el que sigui, sinó perquè anàvem sols i teníem por de que fessin alguna quarantena, alguna història i ens quedéssim penjats.
Bueno, clar, més que res perquè teníeu les criatures aquí,
sí,
no?
Sí, sí.
No és per una por a la malaltia, no, el contagi,
no.
Sinó...
Sí, és més per la por de la quarantena que per lo que sigui la malaltia.
I no penseu que se n'està fent un gran massa?
Jo crec que no.
No?
Jo crec que massa poc.
Què dius?
Jo crec que sí.
Mira, m'agradaria saber, poder, nosaltres no ho veurem, però la història ens ho confirmarà, què hi ha darrere de tot això realment?
No sé què hi ha darrere,
perquè
però...
Perquè ningú parla de la grip que mata quasi mig milió de persones
ja
a l'any,
sé,
eh?
Ja ho sé, ja ho sé, això ja... Però jo crec que hi ha coses que no s'han explicat.
Per això jo dic
que
hi hauria darrerament.
I que no se saben, tampoc.
I la recessió econòmica i aquestes coses, no sé, jo...
Jo l'explicació més raonable, vaja, al meu punt de vista, que ja he escoltat, va ser d'un d'aquests investigadors, que es veu que sí, que els orígens és origen animal a nivell de a Xina.
Granyó, et pots acostar una miqueta al Millán, que així et veuré una miqueta
més. I per què el Millán?
Perquè si no, no et veig. Ai. Millán, tu una miqueta cap a la Teresa.
Ai, tant.
Anem fent així una miqueta... Ah,
Ara s'aparta de mi el Millán.
Perfecte, sí, sí. Molt bé.
Bueno,
pues
juntets.
Es veu que aquest ha donat aquesta explicació, de que es veu que sí que és d'origen animal, perquè es veu que a Xina tenen l'hàbit i l'acostum de venjar-se tot tipus d'animal.
Sí, allà surten tots, sí.
I aquestes, i es veu que aquests virus muten molt aviat. Abans no hi havia aquesta prolificació proliferació no venia de Xina perquè Xina estava tancada. Pràcticament no havia turisme, no havia sortida i era una població, un poble bastant tancat. Claro, ara s'ha obert molt la Xina, no? Ara s'han enriquit i lògicament viatgen molt més. Per això hi ha aquestes contaminacions. Ara, el problema que diu que hi ha sobretot és el desconeixement, no la gravetat, perquè es veu que és menys virulent que un altre tipus com l'A o aquests, el que passa que es veu que és més contagiós i muta més, però de gravetat en té bastant menys que una grip.
Granyó, tu que has estat molts anys a la indústria farmacèutica, qui millor que tu per dir-nos que suposo que les farmacèutiques es freguen les mans, no? A veure qui és el primer que treu la vacuna.
Jo en aquest cas tinc una mica de dubte perquè es veu que estan recuperant productes que estaven ja obsolets. Es veu que hi havia una sèrie de tractaments per l'UVIH que ja havien sigut superats i ara ho estan rescatant per fer proves. No, perquè crec que en aquests moments el que se n'està aprofitant és el que fa les mascaretes, no? Vull dir,
i els
no
gels desinfectants.
Sí,
la vacuna, davant d'una situació una situació tan internacional, jo crec que el que descobreixi la vacuna, jo crec quasi bé que la donarà. M'entens? Vull dir, més que cobrar-la, no? No ho sé, no li veig jo massa negoci en aquest sentit a salvo el que és l'antisèptic de mans i el que són les mascaretes. En quant a producte no, perquè el virus no hi ha cap producte pel virus. El virus no té tractament concret per tractar el virus. Vull dir, l'únic que han de fer és una vacuna i d'alguna
forma prevenció, no?
Incluïu dintre de les vacunes que es fan habitualment, perquè de virus i de mutacions n'hi ha contínuament.
Deia l'alcaldessa aquesta setmana doncs, que això molt a poc, amb les reserves de Setmana Santa, som un municipi turístic i, per tant, molt a poc això ens afectarà. Però potser aquesta gent que fa trajectes curts, és a dir, la gent del país que es mou en trajectes curts, potser això doncs, ens beneficiarà en aquest sentit amb aquest tipus de turisme. No? Però el que ve de fora potser s'ho repensarà. Jo us haig de dir que tinc un viatge per Setmana Santa i no el penso anul·lar, perquè és la meva il·lusió, i me'n vaig sí o sí, amb mascareta o sense.
El que passa que també hi ha, jo crec que sí, hi ha una por generalitzada, perquè li comentava amb ell l'anècdota que vam tindre ahir al centre d'allí, a l'espai, no?
Què va passar?
Van entrar dos socis, que es van amb mascareta, sí. M'entens? Més que res perquè es tenien que protegir ells, no? No és que ells poguessin contaminar, sinó que es tenien que protegir ell perquè un té una patologia que és un problema immunològic, no? Coi, automàticament, quasi bé que a la sala del billar es van quedar sols. M'entens? Vull dir, hi ha aquesta por, no? De dir, el que porta mascareta és com si fos una persona ja amb possibilitats de contaminar. Això és el que s'hauria, potser, dintre de la precaució normal, s'hauria de procurar mitigar. Ara, és complicat. Claro, si en un col·legi hi ha, per exemple, un crio que li diagnostiquen el coronavirus, pues suposo que les mares automàticament se'n portaran els crios. No? És complicat. Aquest que és el risc, la por generalitzada i contagiosa que hi ha amb això.
A Itàlia tanquen escoles i universitats. Bueno,
Jo crec que s'ha creat, s'ha creat una alarma social, que com diu la Belén, bueno, doncs potser falta donar més explicacions i més concretes.
Bueno, la Belén ha dit que massa poc,
d'anar comptant morts i anar comptant
mitjans. Que no se sap, que és informació que no se sap. No?
Però d'alguna manera, jo no sé, us he comentat que fa poc he viatjat a Praga i ha estat un viatge totalment normal, tant a la sortida com a l'arribada, i no s'ha vist fora. Curiosament, la gent xinesa és la que va amb mascaretes.
Però això ja ho fan habitualment.
Però
ells,
ho fan habitualment, vull dir que no he notat cap... A veure, a peu de que no, que dic jo, no he notat cap cosa extraordinària. No?
Jo també he estat uns quants anys en el món de la medicina, soc auxiliar de farmàcia i a més hi vaig treballar-hi durant 8 anys en la meva primera etapa, i llavors també vàrem viure un parell d'epidèmies de tuberculosis i de coses aquestes, i es va crear alarma. El que passa que ara surt una notícia aquí i als 10 minuts està per tot el món i els periodistes cada hora t'ho matxaquen i cada hora repeteixen el mateix. Realment jo diria a la gent que no s'assustin. Sí que hi ha gent que té una patologia que pot tenir complicacions, però és que ell ja té les seves complicacions, i una grip també li pot complicar moltíssim la vida, no? Per tant, no ens esverem tant, hauríem de tocar més de peus a terra i passar el sedàs per les coses que ens diuen.
Sí, el que passa que tot
llavors jo crec que hi ha un rerefons que nosaltres aquest és el que la Belén poder diu que no sabem, que no ens expliquen, però no crec que aquest rerefons sigui sanitari, mireu que us digui.
Jo, mira, ara que deies això de l'immediatesa i tot això, en el Twitter, que a mi m'encanta, sí, eh? I avui ha aparegut que per fi el darrer malalt d'Ebola ha estat donat d'alta. I han fet una festa i es parlava en aquesta notícia, no? De,
sí.
I, suposo que aquesta notícia no sortirà. No sortirà a gaires llocs.
No,
perquè això de que s'hagi acabat l'Ebola, no, que també és una cosa d'aquestes que han fet moltes pel·lícules i que ningú mai sabrem què va passar, ni perquè la teoria de la conspiració és molt ràpida d'alimentar. Però bé, és una notícia que avui s'ha sapigut, que no se sabrà perquè quedarà perduda per allà, i que clar, això del coronavirus no deixa de ser una grip, no? M'han dit.
No sé, una mica no sé, magnifiquem molt les coses similar, també, eh?
Sí, sí, però no, jo crec que no, ni ho saben, jo crec que ni se sap què passa, no?
Home, han identificat el patogen i tot, vull dir que a mi em fa
la festa. No, que ho sàpiguin, jo crec que sí.
Que sí, que ho sàpiguen, el que poder no saben ara de moment, nosaltres ara, per exemple, tenim una vacuna contra la grip, que no vol dir que t'immunitzi al 100%, però aquesta gent que tenim una mica de factors de risc, doncs ens ajudaria que si en un cas d'agafar una grip, poder no se'ns compliqués tant, que no vol dir que no passés, però poder no se'ns compliqués tant. Clar, si amb això tinguéssim aquesta opció de vacuna, poder no en parlaríem tant. I això arribarà, i no trigarà pas massa en arribar, i si econòmicament reporta algun diner, doncs encara arribarà millor. Però no ens hauríem d'assustar tant, de veritat.
Jo més que res veig ara els moviments econòmics, no? Per exemple, si tu tens molts diners, on invertiries ara, no? O sigui, tots els que estan a nivell de la borsa ha baixat molt, ha baixat un 17, un 18, un 19%
en pocs
dies, no?
Per això que jo penso que perquè sigui que una malaltia tingui la força de fer baixar la bossa...
Sí, perquè els interessa.
Ara ho ha dit en Josep Maria.
Per exemple, hi ha Grifols. Que... Sí, ara Grifols està dient també que potser traurà una vacuna. Tot això farà pujar. Els bancs han pujat ara després de
saber Grifols,
el tema allò de les comissions.
Bueno,
hi ha gent que juga amb això i els que tenen molts milions compraran ara que estan barats i els que tenim quatre accions són els desgraciadets que ens fotran si no podem esperar.
Gran reflexió, diu, hi ha gent que juga amb això.
Clar,
sí, per reflexionar. Sí.
Mireu, jo tinc una amistat de fa moltíssims anys i fa molts anys que ell inverteix en borsa i és una persona que toca molt de peus a terra i diu que la borsa sempre et porta millores, sempre et porta beneficis, però s'ha de tenir paciència, no t'has d'assustar. Diu, en el temps en què, diu, i quan la borsa arriba en un lloc que està alt i que convé que baixi perquè s'ha de fer moviment, perquè si no s'estanca i la cosa no d'allò, llavors ja ve algú, passa alguna cosa que fa baixar la bolsa. I llavors hi guanyen els que tenen la paciència i els diners per aguantar, perquè compren a barato i torna a pujar.
O sigui que, conclusió, el que sap vendre i el que sap comprar amb tots els sentits és el que surt guanyant. El que té una informació privilegiada és el que surt guanyant. I el que està vinculat dintre d'aquestes altes esferes surt guanyant. I ara el Trump, doncs mira, ara per on tindrà recursos per fer la muralla que vol fer amb Mèxic.
Bueno, ara t'excusa.
Pues veus, o sigui que sempre hi ha aquests que es beneficien de tot això i hi haurà gent que els interessarà. Jo crec que això no durarà més d'un mes o dos, però si dura una mica més és perquè algú li interessa que duri una mica més, perquè només cal mirar percentualment el que està passant, que a Xina hi ha hagut, escolta, que hi ha hagut 3.000 morts, que són 1.500 milions de xinos, vull dir, segur que es moren més d'una patologia menys greu que l'altra, a Itàlia, inclús a Itàlia, que estan parlant de 100 morts, no? Coi, quants italians hi ha? En són 80 milions o 70, no? Vull dir, què dius? A qui interessa? A l'apartat econòmic, això està clar.
Bueno, en un altre ordre de qüestions, que ja se'n parla prou del coronavirus, el que ens queda...
No hem parlat de l'altre coronavirus,
Quin és l'altre? em fas una por.
No, la coronavirus.
La corona.
La corona.
Ah, la corona.
Escolta, vols dir el rei emèrit,
sí,
no?
Ai.
Deu estar amagant-se d'una col, no?
No.
A la col amb patufet.
Aquest li dona igual.
Aquest segur està vacunat, està vacunat.
Investigaran a qualsevol menjar.
Vols dir?
No. Jo mira, crec que... Sònia, vols dir que no farà molt de soroll de buixets i a l'hora de mirar la punta haurà condit poc?
Evident.
No, perquè va ser un regal, no? És que vosaltres esteu confosos, sí, no? Va ser una comissió.
Un regal a la corona i, a,
va
i
ser un regal.
La corona.
Però estem parlant dels 65 milions d'euros de la Corina.
I un regal que no va passar per aquí, eh? Per la hisenda espanyola. Sí. Va anar per Suïssa.
Perquè no va arribar, no va arribar. És un regal. I a
va donar un passeig
per ahí. El que va regalar està mort.
Va fer la volta al món.
El qual tampoc pot dir el que ha passat.
Si li va regalar o no li va regalar.
No, no. Ser amant del rei és rendible, eh?
Molt.
Es veu que sí.
Perdona'm, Josep Maria, però ser amant d'algú punyent crec que tota la vida ha sigut rentable. No cal que sigui el rei.
Bueno, escolteu una cosa. En un altre ordre de qüestions molt més sèries, que no dic que no ho siguin, eh? Això d'aquests 65 milions d'euros de regal a la senyora Corina i al seu fill, que suposo que esperem que s'estiri el fil i s'arribi fins al final.
Estan super aquest.
Ara us vaig tenim un altre tema. Penseu que la corona espanyola en fa 70 anys o 60 anys era la més ruïnosa de tota Europa. I mireu-les ara.
Bueno, tenim el vuitè tema a tocar i aquest és un tema molt seriós, el Dia de la Dona, amb un himne aquest any doncs molt contundent, que és aquest himne, aquesta cançó xilena del Violador ets tu. Us vull preguntar, hi esteu d'acord amb això vosaltres?
No.
O s'està portant una miqueta a l'extrem?
Jo no estic d'acord.
Digues, Belén. Digues.
No, a veure, que sí que hi ha, o sigui, hi ha violadors, eh? Però generalitzar aquest missatge, no sé, jo no m'identifico. No m'identifico.
Clar, aquí tenim dos homes aquí a la tertúlia, el Francesc i el Josep Maria, que s'alcin la veu amb himnes amb aquesta contundència. Vosaltres com a homes, com ho veieu això? Com ho valoreu?
Perdona, a part de que va ser on va sortir l'himne és en un altre context social.
Totalment.
Que les dones, o sigui, desapareixen, hay un a nivell familiar hi una està com normalitzada aquesta violació, o sigui, el
context, una societat molt masclista.
Sí, el context sí. És totalment diferent a aquest.
Totalment diferent, tenim, però en el cas de Calella ja fa dies que s'aixeja sí. Per una performance del Violador ets tu, sí, que es farà el 8 tema. Josep Maria, com a...
Home, jo penso una cosa, estic xapat a l'antiga. Estic xapat a l'antiga. Eh? Això vol dir, i no vol dir que jo estigui en contra totalment de lo que és la violació i el maltracte. Estic totalment en contra. Ara i sempre, i estaré abans, no? Però jo crec que s'ha arribat a una situació límit, eh? Perquè avui això està llegint que, escolta, vull dir, un piropo és un acoso.
Sí.
Bueno, és que ara jo ja no sé què dir, no sé si mirar els ulls amb una senyora o dir-li que està guapa. Jo em pensava que fins ara, doncs quan una noia entrava i li dius, escolta, cada dia estàs més guapa. Coi, doncs això era un halago, però és que ara em fa por. Ara em fa por perquè em pot dir, escolta, m'estàs acosant, no? Vull dir, no ho sé, jo crec que s'ha arribat amb una exageració. Jo crec que el 95%, per no dir el 99% dels homes, estem en contra del maltracte i de la violació i de parlar de forma suesa amb les dones. Però està a l'extrem ara d'aquest feminisme exacerbat.
Recordeu que aquesta és una tertúlia oberta, si voleu intervenir, us recordo el telèfon 93-766-0333.
Com a tot, jo sí. Suposo que està intervenint la política i que hi ha partits que els interessa pues, arribar a situacions extremes, com hi ha altres partits que els interessa ser més tolerants. I al final el que fan és desorientar la gent. Però jo com a home, en aquests moments, crec que és exagerat les situacions més lleus, les greus no.
No, i celebrar el Dia de la Dona en positiu, no?
Sí.
És que no hauríem de celebrar el Dia de la Dona, perdoneu.
Perquè és
no hauríem de tenir 365 dies a l'any. Jo no estic... No
bueno, però com que hi ha
això.
Un Dia de la Dona i que ja també és bo, una manera de potenciar la dona, perquè també visquem... A veure, visquem en un món patriarcal, no?
Jo podem sí. Considerar una persona molt privilegiada sí. Perquè la meva família, algú,
però,
des dels ancestors, però que
no
era
tothom,
feminista, per dir-ho. Però
no,
ara es diria feminista, no?
Però no tothom té... A veure... Però,
aquesta sort.
Sí això... Sí.
M'agradaria sentir el Francesc Millán, a veure què en penses.
Jo, mira, jo amb aquest cas i amb molts d'altres, el que intento és fer el que crec que s'ha de fer. Llavors, jo el que intento és tractar a les persones com a persones. No distingeixo home i dona.
Sí, és dona, exacte.
Llavors jo tracto les persones.
A poc,
I em trec bastants problemes. Jo si amb un home li haig de dir guapo, també li dic. Si un dia...
Per què em mires a
veig,
mi?
Veig, perquè tu abans has comentat això, però...
Perquè ho estàs.
Jo sí, clar, sí, sí, jo tinc molts amics que són homosexuals, tinc amics que són lesbianes, jo considero que tinc una bona cartera d'amistats i a tots els tracto com a persones i a tots em dirigeixo igual.
És així.
Jo crec que s'ha de... El que sí que estic d'acord és que en aquesta societat tenim un problema, però és la societat.
Sí.
I no hi barrejo tant la política, jo crec que és la societat en general.
En general.
En general, jo crec que encara hi ha persones, i dic persones, que tenen por quan van a casa sols a certes hores, i jo crec que això no ens tindria que passar a ningú.
No.
I jo crec que en aquests moments, i també a Calella, també, sí, perquè m'he trobat amb gent que m'ho ha dit... Això és el que crec que hem de, entre tots, tindríem que ser millors i procurar perquè tothom ens sentíssim segurs,
més segurs.
I tranquils.
Ja, però què creus que fa que quan arribem de matinada a casa, en aquest cas, per exemple, les dones...
I a vegades
dones,
no de matinada, eh?
No? Doncs tinguem aquesta por d'anar del pàrquing a la porta de casa, que hi hagi aquesta angoixa de dir que vas mirant dreta i esquerra, davant i darrere, que no hi hagi ningú que puguis arribar... Bueno, aquest minutet del pàrquing a la porta de casa, aquesta angoixa, per què es deu això?
És curiós, perquè jo hi penso i jo realment no m'hi he trobat mai, no he tingut mai una por, però sé persones que sí, que tenen aquest neguit. I llavors jo a vegades parlo amb ells i intento doncs, assimilar el perquè, i a vegades ho entenc, perquè o ha passat alguna cosa... propera i no fa gaire temps, després potser amb el temps s'oblida una mica i tornes amb unes rutines, però sempre tens allò que va passar o allò que van dir, i jo crec que el que tindríem que fer és això, no? de tenir la normalitat i de poder estar tranquils. També és veritat que hi ha carrers que són molt foscos.
També, i tant.
Sí. Bueno, és i que molt hi ha prima... gent que és on es reuneixen aquesta gent que no són tan normals i que fan coses que no han de fer. Jo quan vaig ser regidor, a l'espai de Can Martorell a Pineda és un espai que hi ha una ermita molt maca, que és Sant Rafel, que és molt maca, però ara és un desastre perquè hi ha gent que es dediquen allà i estimba els cotxes i la cremen. I jo el que sí que demanava en els meus companys de govern i en el que deien a la gent era... Hem de fer activitats aquí, perquè si ve gent, deixen de venir aquestes altres. Llavors, jo crec que és això, que on hi ha gent, on hi ha moviment, aquestes coses no passen, i allà on hi ha racons, on no hi ha activitat,
mica, sí.
És on a vegades van aquesta gent i poden fer maldats.
Hi ha no tant racons, també, a vegades al carrer de matinada, carrers, per molt il·luminats que estiguin, carrers on no hi ha ningú, i arribes de matinada, no? I, home, tens aquella cosa, no? Aquella angoixa.
A més, Sònia, et dic una cosa, també. Vull dir, tot, això ha passat tota la vida, eh?
No,
tota
i tant, i tant.
És que és molt primari, la por és molt...
Però jo recordo que abans eren més resolutius. Vull dir, abans, quan passava una cosa d'aquestes, les situacions eren més resolutives. Et fotien quatre... Home, si ho eres tu, no? Si
ho
eres... Et fotien quatre hòsties, perdó. Vull dir que d'alguna forma aquests comportaments els solucionaven inclús entre la família. Com algú se n'enterés que algú hagués fet alguna cosa, t'assegura que la pròpia família es mobilitzava, els propis amics se mobilitzaven, no? Ara, home, sí, hi ha les lleis, però és que pensa una cosa, una persona, sigui home o dona, que passa per una situació delicada, després ha de passar per un juici.
Sí, sí.
I jo crec que és més traumàtic el judici que amb si el que ha passat, sí. M'entens? Vull dir, abans potser no hi havia tants juicis i potser les coses se solucionaven més ràpides. Home, no vull dir que tornem a lo d'abans, semblava potser a l'oeste, no? Però a vegades tota aquesta complexitat que hi ha avui, perquè això només és la punta de l'iceberg, Vull dir que a vegades aquests abusos, quantes noies o quants nois no estan denunciant-ho per vergonya, Perquè pensa que la por és tant homes com dones. Vull dir que també hi ha el tema dels homosexuals, que també els ataquen i els maltracten.
Nois que són violats i en canvi no ens n'entenem.
Exacte,
no
però dius, denuncies tot això i el procés passes un...
Bueno, un calvari.
No ho he viscut, però es deu passar un calvari.
Teresa, tu com a associació de dones aquí a Calella, com a la
primer
presidenta...
Primer de tot, dir que el dia 8 és el Dia Internacional de les Dones.
Que, per cert, deixa'm dir que dilluns, nosaltres com que ens enganxen diumenge, aquí a la ciutat en parlarem dilluns, amb la Teresa també... La gent, en aquest cas, de les Germanites, en aquest cas, que ja és una associació
que vella per les
dones treballadores, seran aquí dilluns amb nosaltres per parlar-ne.
Jo Teresa. Voldria dir públicament que sempre que és el dia de la dona o que passa alguna cosa de maltractament o violació, etc., doncs em truquen i em diuen, Teresa, això us toca, no? pel fet de ser l'associació de dones ens toca tot. Jo m'enfado molt, aniríem a ser persones, no només em toquen les coses de les dones, no em toquen les dels homes, les dels nens, les polítiques, les del coronavirus, totes, no? Llavors vol dir, pel fet d'estar en una associació de dones, no vol dir que siguis un especialista en aquests temes, que sí que de vegades se'ns arriben casos. Estaria també molt d'acord amb en Granyó quan diu que és traumàtic tot el procés quan la persona denuncia, has de tornar a reviure tot, i el que hauríem de mirar és d'educar més, de mirar que aquestes coses no passessin, de que es pogués passar per un lloc fosc, i tot això doncs està molt bé quan ho diem, però la realitat doncs no es dona, i tots ho sabem, no? I es tractaria doncs de, bueno, de ser de tots més persones, de tenir més respecte, i tot això doncs comença a casa i després continua a les escoles, i hi hauríem de donar importància. Jo no crec que abans estiguéssim millor ni que ara estiguem pitjor. I en quant a les noies doncs, que de la marea feminista, amb les quals doncs, jo també comparteixo coses, que han decidit portar... Bueno, trobo que no és atacar els homes, sinó que és un crit per denunciar aquestes coses que passen i que no va dirigida a tots els homes, com molta gent interpreta, sinó a aquells homes, no?
Però no es portarà una mica de l'extrem, això del violador ets tu? El
fil és molt prim, Sònia, és molt difícil, perquè clar, jo ara em puc pronunciar i dir, pues, escolta, això s'està portant a l'extrem, no? Yeah. I una altra persona dirà, bueno, així és que hem de fer callar, com sempre. Vull dir, clar, moltes vegades quan les coses les crides, quan les poses en veu alta, el fil... és molt, molt
prima. La línia és molt prima.
És molt prima, no? Yeah. Llavors jo no estic en contra de que si aquestes noies han decidit fer això del violador és tu. Goita, que a quien le pica ajos come, però que evidentment no va dirigit a tots els homes, ni molt menys, perquè jo tinc fills homes i tinc un marit i conec a molts homes que, i sempre dic des de l'associació i personalment que no tots els homes maltracten, que no tots els homes són violadors.
Sortosament és una minoria.
Bueno, és una iniciativa que han tingut que també
jo la respecto, està bé. Jo la respecto.
S'ha de respectar, no?
Donar veu a una cosa continguda,
bueno,
no?
A més, penseu que és una cosa que enganxa bastant. Va ser una performance que va cridar l'atenció, enganxa bastant i és fàcil d'agafar i de dir, pues, si fem un acte, agafem aquest estandard i fem-lo servir. Sí, va, si l'hem d'analitzar, llavors ja és diferent.
És més complicat. Seria però... més complicat. Sí. I hauríem de portar potser alguna noia de la marea perquè ens expliqués realment com i per què, i aquelles són les que ho han promocionat.
No creus
promocionat?
Que una miqueta a banda d'aquesta banda que quan va sortir allà on es va fer la primera vegada a Xile, s'ho han fet seu, perquè això és com de vegades us en recordeu de cançons que s'han fet servir per campanyes o per propostes, perquè t'identifiquen, és fàcil de reproduir, enganxa la gent, sobretot amb aquestes coses han
sí, però més enllà de tot això, aquí hi ha un missatge molt contundent, és a dir, que molt...
claríssimament,
però
hi ha un missatge contundent.
Temps, és donar veu
a una situació que fins que encara, malauradament, moltes vegades es porta en silenci, no?
I es calla. Teresa,
és un missatge que ha empoderat molt en una part, o sigui, és molt virtual, no? Sí, també, que s'escampa a les xarxes socials, ha sigut un boom.
Que potser sí que pot semblar exagerat.
Això, jo
no
crec
que
a les dones en Xile, en México, que són, tenen un problema bastant... fort, ha empoderat molt a les dones. Jo crec que allà les ha empoderat.
Sí, el que passa que també crec que també ens toca com a responsabilitat posar-nos a la pell de l'home,
sí,
no?
Evidentment.
A veure
evidentment.
Què és el que ell creu o pensa quan sent aquest crit, que potser no va amb ell. La majoria de casos no va amb ell, no?
Jo no lo valoro, no. Això.
No.
Què
en dieu
vosaltres? Clar. Jo no
lo
valoro.
Com ho veus?
Jo havia demanat la paraula fa temps.
Jo no lo
valoro. Però era per dir, jo quan vaig escoltar la primera vegada per Twitter... em vaig quedar enganxat i em vaig sentir bé escoltant aquestes coses. Jo no em vaig considerar atacat, al contrari.
No, jo
hauria assenyalat. Sí. Vull dir, jo en aquest cas no considero que tots els homes i la generalització sempre porta a coses que no són correctes, però jo en aquest moment, quan ho escolto, vaig pensar quanta raó tenen. I no m'importa escoltar-la. I no m'importaria participar-hi. Llàstima que treballo, no puc anar-hi. Però no m'importaria en absolut. I jo crec que qui escolta això i se sent malament, per alguna cosa serà.
Recordeu que tenim un telèfon que és el 93 766 0333 per si voleu dir la vostra, Granyó.
És el que diu també la Teresa, no? Vull dir, això és una línia molt delicada, molt delicada. També jo crec que està influint molt la barreja de cultures. Ara estem aquí, per exemple, a Calella, no sé quantes nacionalitats hi ha.
Amb unes quantes.
40 o 50, no? Sí, sí. I moltes nacionalitats són d'aquestes que tenen un concepte home-dona molt diferent. L'altre dia em va passar una anècdota que aquí a l'ascensor pujant cap aquí a l'emissora. Vull dir, per circumstàncies... Jo em pensava que era relacionat amb el virus, potser no ho sé. Pugem a l'ascensor, la companya que van vindre a l'entrevista, hi havia dos àrabs. Dos àrabs, no tinc res lògicament contra els àrabs, no? La mare no va voler pujar a l'ascensor i la més jove estava dintre de l'ascensor. I al pujar a l'ascensor, la Mercè i jo, aquella noia, es va tapar i es va girar. Vull dir, no va dir ni bon dia ni bona tarda. El que no sé, vaig sortir d'allà i dic, o m'ha contaminat del coronavirus, o és, per exemple, la mentalitat de dir pujar en un recinte, en un habitacle tan reduït, amb un home... És algo que és per avergonyir-se, no? Claro, davant d'aquest contrast de cultures...
Pot ser un concepte cultural, això.
És, també, és però la violència és violència aquí i a tot arreu.
A tot arreu. Mm.
Sí, home, però està clar que el Grenyó no estava exercint cap tipus de violència.
No, vaig dir bon dia, bona tarda i dic a veure si vindrà...
Jo me vinc a referir pel que diem del concepte de la relació entre home i dona. Sí que poden tenir una relació diferent, no interrelacionar com interrelacionem els occidentals, per dir-ho així, però la violència és violència a tot arreu.
No, però i a més, que, a veure, aunque no t'identifiques amb el missatge de la performance, a veure, és respectable perquè algo de veritat hi ha, no?
Jo no m'hi identifico,
És donar veu a uns fets que estan
succeint. A una cosa que està passant.
Convidaria que això no hauria de ser només per les senyores o per les dones, sinó que els homes també hi haurien de ser-hi, s'hi haurien d'ajuntar, perquè la veu és de tots.
Doncs seria una cosa de persones.
Deixa'm dir-vos que la comunitat feminista, dies enrere, vam parlar amb l'Alba Martín, que és de la comunitat feminista, i ens va dir que d'homes poquíssims, per no dir cap, en els assaixos.
Bueno, és que no sé si els homes pensaven que podien anar.
Sí, clar.
Ah, sí?
Vale. Clar, això és una activitat oberta a tothom qui es senti doncs, que això va amb ell, no? O amb ella. Clar, és que aquí jo crec que no es discrimina entre homes i dones.
El nivell de formació és fonamental, això sí. Ja. Vull dir que s'ha d'educar els homes i les dones. Jo també estic visquent experiències molt a prop de dir noies joves maltractades i dir què passa, quina situació està. Home, tinc un fill i encara convic amb el maltractador. Dic, hòstia, això passa a algú. Vull dir, qui s'ha de moure?
Però sí, el que passa que hi ha molts condicionants a vegades.
Però claro, qui s'ha de moure en aquest cas? Els pares... tindria, ja que ella està en aquesta situació que no pren una decisió, l'administració...
És que és una decisió personal, Grenyó. No es pot ajudar a qui no vol ser ajudat. És que és com a tots els temes. Vull dir, a veure, si tu no reconeixes que tens un problema i el vols solventar, poca cosa.
Passa entre els adolescents. Hi ha nanes que no veuen i per molt que les amigues les aconsellin, si les nanes no volen canviar el xip és molt
important. Bueno, els joves també controlen el mòbil i és perquè m'estima.
Però aquí s'ha d'intervindre, perquè jo t'ho dic ara, parlo de gent jove, però de gent gran, això era també molt habitual, el maltracte, no maltracte físic, no? Que a vegades només calia fixar-t'hi, no? De dir, mira com tracta la seva senyora, no? Porten 50 anys casats i la tracta com si fos una criada o com si fos una esclava, tal i que qual. Dius, s'ha de deixar això, s'ha d'intervindre. Claro, si després estem en una societat que dius tu, bueno, ojo, si no m'ho demana... A veure si al final què passa, se l'han carregat, l'han matat, tal i que qual, hi havia una ordre de distanciament. Dic, ojo, és que la societat potser és la que s'ha de també reeducar una mica.
Evidentment que sí, evidentment que sí.
Inclús les dones, jo ja us he dit que no sóc gaire de moviments feministes, ni molt menys, però hi ha moltíssimes dones que no saben el poder que tenen, i això se'ls hauria de fer veure. Perquè el poder de lluitar, una dona és molt lluitadora, però l'ha de descobrir que té aquest poder.
Sí.
I a vegades, si es troba en aquestes situacions, per covardia una mica, perquè què faré jo, com m'ho faré, bueno, i ara què...
I perquè també és veritat que hi ha parelles, Maria Antònia, que tenen la capacitat d'anul·lar-te com a persona.
Sí.
I llavors, totes aquestes capacitats que tenen les dones o els homes que passen per una situació de maltractament, quan tu tens al costat d'una persona que és capaç d'anul·lar-te en tots els teus aspectes de la vida, ja pots anar.
Sí.
Ja bueno, jo, molt difícil. Jo, mira, també l'exemple dels col·legis. Tu et creus que en un col·legi no es detecta el maltractador? El nen que per les circumstàncies que sigui està maltractant els altres. A veure, si només
cal bullying que te,
només
això,
cal, amb el bullying, només cal que te'n vagis al recreu, te sentis un rato i veuràs quin és el dominant.
Les actituds,
aquest dominant és dolent o és bo? Vull dir, no,
és que comencen les escoles i el professorat té un paper molt important.
Oh, bé, clar.
Molt important, però... que jo he participat en moltes coses d'aquestes i és molt difícil i...
Però que estic escoltant, Belén, que el maltractat és el que ha de deixar el col·le.
Com a picar pedra, a vegades.
Però bueno, però això és un problema de societat, és un problema de lleis.
I
és un problema
us fixeu que parlem de maltractador només home?
No, bueno, en general, sí.
Un moment, parlem. El que passa que la dona poder no maltracta tant físicament, perquè no és visible el maltracte, però també hi ha dones maltractadores.
Sí, però hi ha una realitat que no podem obviar, i és que les dones ens emportem
la pala.
A la pala, eh?
Sí,
era,
sí, sí.
Que n'hi ha segur. Però que les dones ens emportem la pitjor part, això és una cosa
que
no podem obviar.
Però ara jo poder inclús amb aquest fet del maltracte, que hi ha dones que també maltracten, poder el veiem més cap aquí. Més a la modernor, no? Quan ens hem considerat que
som... Sempre n'hi ha hagut.
Sí, però el podríem valorar més cap aquí, no? Però sempre hi ha hagut dones maltractadores. Hi ha hagut dones que n'hi ha per agafar-los i apretar-los del coll i dir-los, per favor...
Maria Antònia, tu has conegut a l'ètnia gitana que es faci públic el maltracte a la dona?
No.
O sigui que a vegades les lleis... Home, jo no defenc la llei gitana, eh? Però dic, la llei és la que ha de canviar el suficient per solucionar aquestes coses. No se solucionarà al 100%, però és que ara és una barbaritat.
Però és que l'ètnia gitana no la soluciona, l'estapa només, eh?
No, té la seva llei, eh?
Però l'estapa no la soluciona.
I tenen el seu arreglar.
Sí, sí, tenen la seva llei.
Però el que t'he dit, que ells ho arreglen, ho tapen, però no ho solucionen, continua existint.
Tenen una llei.
Mira, no estic d'acord.
Ah, veus, ja està.
No estic d'acord.
Que estrany. Perquè
no ho soluciona.
Jo, conec, gràcies als meus anys de regidor, vaig anar a forces actes d'entitats gitanes, i la veritat és que el paper de la dona gitana
ha evolucionat
molt, curiós, i dintre del moviment gitano hi ha una associació de dones. És que precisament aquest dematí he estat treballant en un tema d'aquests, i la veritat és que avui parlava amb la meva filla, que està a la universitat estudiant per treball social, i m'ha demanat unes coses del poble gitano, i ha donat la casualitat aquesta. I jo els dies que he anat sí que tenim molt clar el gitano, el paper del patriarca, però la matriarca... Un dia vam tenir la sort de Pineda venir una senyora amb 90 anys que ens va fer una xerrada superinteressant, i el paper de la dona en el poble gitano... Agafa, tia,
vaig dir una cosa.
És molt, molt diferent del que nosaltres tenim vist des de fora.
El poble gitano hauria perdut les seves estructures si no fos per la dona. Perquè l'home sí que fa de patriarca.
Però
la que manté les estructures és ella, eh?
L'altre dia vaig veure un rifirrafe, diguéssim, en primera mà, amb menors no acompanyats que estaven per Pineda, i que, curiosament, van trobar amb uns nois gitanos d'aquí Calella... I vaig veure el paper de la dona gitana. Com van protegir en els seus, com no va passar res, i després van avisar en els homes. Però les dones van arreglar aquest tema.
Van mediar.
I no et preocupis, que no va passar res. Jo m'hi vaig trobar pel mig i vaig veure la situació, van arreglar les coses. Sí que és veritat que aquests menors no acompanyats estan a Pineda i ja es veu que estan causant forces problemes. Però em va agradar molt veure l'actitud de les dones. I jo ho vaig parlar amb gent del meu equip de treball que estaven per allà, i després vam reflexionar-hi molt. I jo la veritat és que, ja et dic que avui, per curiositats, he estat parlant amb gent del poble gitano que són a Barcelona, i el paper de la dona nosaltres no en tenim ni idea. Vull dir, dintre del poble gitano, les dones, déu-n'hi-do, el seu paper.
Però estàs dient una cosa, de que les lleis a vegades són més fàcils d'aplicar del que ens imaginem. Ells tenen la seva llei, potser no la tenen ni escrita ni res, però nosaltres potser tenim una llei tan entrevessada i que es pot d'alguna forma interpretar, que no arribes a unes solucions lògiques o justes.
I a més tenen una cosa que és molt important, el respecte envers els seus grans.
El respecte.
cosa que aquí hem perdut el respecte ja envers els nostres grans i en els nostres joves,
joves
també. Perquè inclús el jovent, entre ells, tampoc es tracten amb respecte. I això és molt important.
Això és un valor que s'hauria de recuperar.
Sí, bueno, que parlàvem d'això. Això és molt de casa, també. Bueno, no sé. No sé.
De tot, de
el que
tot,
passa
de
que això que diu la Maria Antònia també és molt de cada casa, no?
Sí, jo crec que
jo,
sí.
Jo arribar generalitzada que tot el jovent ha perdut el respecte
sí,
a la
jo
gent
crec
gran...
Que no, eh?
Un moment, Sònia, per favor. L'excepció confirma la regla, ¿vale? Però en
són
general,
casos,
en general analitza. Si la societat tingués més respecte, ja no parlo ni a nivell familiar ni res, i si tu tens respecte a nivell casolà, aquest respecte el portes al carrer perquè ja va amb tu. Si la societat tingués més respecte els uns amb els altres, funcionaríem millor. No dic que sempre hi hagi el que transgredeixi, però funcionaríem millor. Jo avui en dia crec que, podent dir respecte, i podent no és aquesta la paraula adequada, no us ho sabria dir, però el respecte, els uns amb els altres, ja no només amb els ancestros, no només amb els nostres grans, sinó entre nosaltres i entre els que són de la mateixa edat, seríem tots diferents.
És una gran paraula, el respecte.
Sí.
No? De fet, la base de tot, eh? De la base de tot.
I la seva base és la família.
Deia abans la Belén, és complicat implicar la comunitat educativa, deies tu, no?
Sí, jo crec que sí.
Per què ho has dit això, Belén?
Perquè quan els pares detecten un cas, o casos, jo ja he... Bueno, he estat en una associació també que tracta això, tracta altres coses... I bueno, hem parlat amb molts professionals. Implicar el professorat és molt complicat, molt, perquè són el tema del bullying o l'acoso és algo molt sutil, que passa entre nanos i quan són més petits, bueno, és que és coses de nanos, són coses de i no són coses que si no se treballen des del primer moment, van fent com una evolució que arriba a victimitzar al nano i que aquest rol se convierte en algo habitual, o sigui, i lo més difícil és trencar aquestes dinàmiques després, perquè ja estan fetes, o sigui, en els grups infantils de nanos o d'adolescents, hi ha uns rols que queden marcats i cadascú assume un rol dintre del grup i quan un assume el rol de víctima, trencar aquesta dinàmica, sol el nano no pot. I normalment el que sempre surt perjudicat és el que està victimitzat i és el que ha de sortir de l'escola, és el que els pares són els que se les mira mal perquè que pesats, perquè no sé què... i implicar a la comunitat educativa. Cada vegada se treballa més.
Però, Belén, pregunto una cosa. El mateix que ha sortit una llei que com en miris malament un policia pots anar a la presó, o inclús crec que han protegit molt a la classe metge, no?, en cas d'agressions, el professor per llei està protegit. Si el toquen o hi ha un alumne o un pare que es violenta amb ell, pot ser castigat com al mateix nivell que amb un metge o amb un policia?
No ho sé, diria que no i depèn del professor, És que jo crec que per a que un professor... A veure, jo, això és, molt, és un tema...
Molt delicat.
Molt, molt treball... A veure, s'ha de treballar, no? Però quan un professor no, dintre de l'aula, jo crec, no és respectat per als alumnes, jo crec que l'escola ha de tenir un protocol que faci alguna cosa amb aquests nanos. El que no pot ser és que es normalitzi aquest rol d'aquest nano, el professor tingui por, perquè té por, el professor té por, i al final surten perjudicats tots, perquè a més els professors per aquestes situacions deixen de fer coses.
Però no està protegit per la llei o pel
protocol? No, deixa'm seguir. Deixen de fer coses i perjudiquen a tot el grup. O sigui, en vez de aïllar a la persona que no correspon i tenir un protocol que digui... El que passa que l'escola inclusiva també diu que... o sigui, ha de tenir un protocol, una norma dintre de les escoles que digui, bueno, què fem? A veure, apliquem algo. S'ha de treballar, aquest nano s'ha de treballar. I ha de tenir
és que hem passat, hem passat de la letra con sangre entra a todo está permitido.
No, però
i hay que, i hay que
no,
treballar tot
però
això.
Se ha de treballar. Aquí és el quid de la
però
qüestió.
Bé,
que les escoles han de tenir un equip. Ara les escoles han de tenir un psicòleg, han de tenir...
Però el professor, i t'ho dic, jo coneixo bastanta gent del món del professorat i no se sent protegit, perquè a més
no,
ella
no,
veu,
jo estic
veu la situació
en això.
I normalment a darrere d'un nen d'aquests que és problemàtic
sí,
tenen
hi ha uns
por. Pares problemàtics i llavors tenen por perquè davant d'aquests pares no se senten.
Clar, clar, però ahí és el que jo t'he dit, que la comunitat educativa s'ha de posar fil a l'agulla en aquest tema. I això no està ben... O sigui, pots tenir la sort de que estiguis en una zona que estan molt implicats i t'ha tocat la loteria, però pots estar en una zona que no estan implicats i t'han jodido la vida perquè l'evolució del nano... Perdoneu el
reu. No, que està molt bé el discurs.
És un
està
tema molt interessant,
Belén. Digues, Millán, amb això
és
ja
una
acabem.
Recomanació.
Sí.
La cançó Reina de Miss Cafeïna
sí.
És una cançó d'una persona que va patir bullying i que amb una de les seves frases li ve a dir a aquesta persona que li feia bullying jo he patit els teus cops secs, ara tornaré a l'escola i no tindré la por, però ara aquest noi és una persona famosa, omple estadis, i segurament aquest altre que li feia mal segurament no és res. Llavors, jo crec que és una cançó per fer una reflexió i que el que hem de fer tots és, quan sentim casos d'aquests, ajudar a aïllar aquesta persona que fa bullying i intentar raonar amb aquestes persones, perquè es pot fer, jo tracto amb nens i la veritat és que veus aquestes coses, si no fas res els estàs ajudant a ser possessius, a ser gent complicada, però si vas i parles segurament aquest nen que té aquest poder de fer mal té un problema i tu l'has d'ajudar.
Doncs mira, clar, acabem amb aquesta cançó, diem, no? Reina de Miss Cafeïna, que l'estem sentint. Molt bé, un bon final per aquesta tertúlia molt interessant. Maria Antònia Pujol, Josep Maria Granyó, Francesc Millán, Teresa Soler
bon
i Belén de Lozar. Teresa, t'esperem a tu el dilluns, eh?
Aquí estaré.
Molt bé, gràcies.
Adéu,
adéu. Voy a dejar de odiarte. Voy a pensar que la culpa no fue tú. Casualidad. Todos tienen una misión.
Radio Calella.
Radio Calella.
Radio Calella.
Radio Calella.cat.
Jornades de portes obertes a l'Institut Bisbe Sivilla. Dilluns 9 de març, ESO. Visites guiades al centre de 17 a 18 hores i xerrada informativa a les 18. Recordeu, jornades de portes obertes a l'Institut Bisbe Sivilla el dilluns 9 de març. Institut Bisbe Sivilla, Vall de Venedor 39, Calella, telèfon 93 766 1201. També ens trobareu a les xarxes socials.
Finca City. Promocions, compra, venda, lloguer, pisos, cases, locals i tots els tràmits i serveis relacionats amb el món immobiliari. Finca City, passatge Mercè Rodoreda 6, Calella, darrere la farmàcia del carrer Balmes. Telèfon 93 769 36 62. I atenció a les jornades mensuals de portes obertes que organitza Finca City. Més informació al web fincacity.com.
Prepara't. A Minlingua ho tens fàcil. Nous cursos totalment subvencionats adreçats prioritàriament a persones en situació d'atur. Curs d'operacions auxiliars de serveis administratius i generals. Curs amb titulació oficial i certificat de professionalitat nivell 1. Curs d'anglès B1. Inlingua. Nous cursos totalment subvencionats adreçats prioritàriament a persones en situació d'atur. Inscripcions obertes. Més informació a Inlingua. Carrer Bruguera 275 Calella o al web inlinguacalella.es.
Amb el suport de Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, Servei d'Ocupació de Catalunya, Ministeri d'Empleo i Seguretat Social.
Mireia del Monte, Laia Palau, Laia Sanz, Maria Vicente i Alexia Putellas. Juntes sumen més de 140 títols esportius i t'ho estàs perdent.
No saps a què t'estàs perdent.
I t'ho perds des de fa molt.
De veritat, tu vols seguir perdent?
Si no veus esport femení,
t'estàs perdent la meitat de l'espectacle.
Una campanya del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la Generalitat de Catalunya i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
7 minuts camí de les 12 del migdia, com sempre a aquesta hora, amb la meva companya Dolors Lleuri. Bon dia, Dolors.
Bon dia, Sònia.
Amb l'abans de l'informatiu de la una.
Doncs vinga, obrirem informatiu amb aquesta rectificació que ha fet el govern municipal, que ara diu que anul·larà per decret totes les multes que es van posar de manera errònia per al desajust a la càmera de control de trànsit que hi ha a l'encreuament del carrer Sant Joan amb Bruguera. Això és el que s'explica avui dijous, una setmana després que sobre aquest tema es preguntés justament al regidor Torres, al tinent d'alcaldia de Mobilitat, per part de Calella en Comú. Llavors es va dir en sessió plenària que haurien de ser els conductors multats els que haurien de presentar una reclamació a la policia local. Doncs bé, diu que ha explicat Torres avui al programa a la ciutat que tot just el dijous havien acabat de tenir l'última informació relativa a aquest cas, que va ser la primera resposta que van donar, però que ja han estat treballant, que hi van estar treballant els dies posteriors i que va ser dilluns quan es va prendre la decisió aquesta anunciada aquest matí. Un decret per part de l'àrea de mobilitat pel qual queden anul·lades totes les multes. Atenció, perquè de fet ha dit Torres que s'informarà a totes les persones afectades per carta, se'ls explicarà què és el que va passar i també se'ls explicarà que la multa que els va arribar doncs queda anul·lada i que en el cas que d'aquells conductors que haguessin pagat la sanció econòmica, se'ls retornarà l'import. Josep Torres, que ha iniciat la seva intervenció demanant disculpes. Sí. Disculpes a totes les persones afectades. Ha reiterat que això va ser un error del sistema que regula aquesta càmera de trànsit, que d'això se'n van adonar a finals del mes de febrer, quan totes les multes ja havien entrat en el sistema i que per això doncs, va ser impossible d'entrada tirar-les enrere. I que, vaja, que ni tan sols l'empresa que fa el manteniment d'aquestes càmeres sap
què
és el que va passar i com és que es va produir aquest desajust horari. Aquesta és una de les notícies del dia. L'altra, la petició que ha fet Ciutadans perquè es col·loqui la bandera espanyola al balcó de l'Ajuntament. De fet, Guillermo Gomis ho va dir aquí en entrevista al programa La Ciutat, que insistiria en això i que ho demanaria i que arribaria fins allà on fos necessari. Són les paraules textuals, però
és el que va venir a dir.
És el que va venir a dir el regidor de Ciutadans a l'Ajuntament de Calella, Guillermo Gomis, que en el torn de pregs i preguntes dels grups municipals la setmana passada doncs, es va dirigir a l'alcaldessa exigint-li que compleixi la llei de banderes. L'alcaldessa li va respondre dient que recollia la seva reflexió. Aquestes van ser les paraules de l'alcaldessa, aquest requeriment fet per part del regidor de Ciutadans en la sessió plenària. Demà dissabte hi haurà la festa d'aniversari d'Ètnic Solidària.
Sí.
Avui el Quim Fàbregas ha vingut aquí a la ràdio a explicar-ho. Crec que hi haurà una festa a la fàbrica Llobet amb artistes.
Començaran al migdia dissabte a la tasca de la Masca i després cap a la Polivalent.
Hi haurà una mostra, no?, també, d'entitats.
Sí. Una miqueta de tot.
Una festa, doncs, per despertar el nostre esperit cooperatiu, la nostra solidaritat. Gràcies a la tasca del fotògraf calellenc Quim Fàbregas, amb actuacions de Ramon Mirabet.
Sí, Ramon Mirabet, que havia suspès la seva gira perquè es va trencar una cama, però que no ha suspès l'actuació de Calella. Diu que és una persona que creu molt en aquest projecte, ens ha dit.
Bueno, serà una de les moltes personalitats que passaran demà per la Sala Polivalent amb aquesta festa d'aniversari d'Ètnic demà. Què he dit? És que jo ja estic en plan divendres, Sònia?
No, és dijous. Estaria molt bé que fos divendres, però
no,
és dijous.
No, encara hem de fer moltes coses demà divendres, després t'ho explico. Sí. Més coses. Avui també ja ho sabeu, eh? Aquesta és la setmana de la dona, sí. I com cada dia portem, posem sobre la taula una notícia relacionada amb els drets i les llibertats de les dones. Avui ens fem ressò d'una campanya que ha posat en marxa la Fundació Vicenç Ferrer amb motiu del Dia Internacional de les Dones, una campanya que porta per lema "La salut és un dret de totes, juntes som més fortes". Expliquen amb aquesta campanya quina és la situació realment d'estigmatització, de discriminació, fins i tot sanitària, que pateixen les dones vídues de la Índia. És un terreny totalment desconegut per mi fins al moment. Bé, la cultura índia crea tot un relat al voltant de les dones vídues, segons la qual porten mala sort, són unes dones que han enviudat perquè no han sabut cuidar bé dels seus homes. És una societat, diguéssim, molt patriarcal, que encara imposa aquest càstig sobre les dones, eh, Sònia? Sí. Doncs bé, la Fundació Vicenç Ferrer, que vol lluitar contra totes les conseqüències que aquest relat social i cultural provoca, i el seu objectiu és arribar a recollir 50.000 euros, que això el que els permetrà és repartir paquets nutricionals, és a dir, bosses amb arròs, amb llegums, amb oli, amb lo essencial per viure, sí, entre 2.000 dones vídues de les zones rurals del sud de la Índia, perquè realment les dones que pateixen aquesta discriminació no tenen dret al treball, no se'ls dona ajuda, per tant no tenen recursos per viure, ni elles ni per alimentar tampoc els seus fills. I et deia que et comentaria una cosa sobre encara la setmana de la dona. Sí. Estem preparant un reportatge des de la redacció d'informatius sobre situacions en què les dones, les noies, han anat normalitzant situacions que no són que gens no són normals i que comporten una pèrdua de llibertats i de drets. Com, per exemple, el fet de tenir por de tornar soles a casa. Estem recollint encara molts testimonis de noies que han volgut explicar-nos el seu cas, situacions concretes que han viscut elles, i també escoltarem a un psicòleg, a un professor de la Universitat Oberta de Catalunya, donant-nos unes quantes eines per saber com hem de gestionar aquestes pors. Això serà demà, Sònia.
Molt bé, doncs a partir de la una us ho expliquen. Gràcies, Dolors, que vagi molt bé. A la redacció, a l'informatiu a la una, acabem amb música d'Andy Gibb, un dels vigis nascut el dia com avui, de l'any 1958. Demà tornem als vots de les 10 amb una entrevista molt interessant a l'actriu calellenca Irene Gamell, entre d'altres. Adéu-siau, feliç dijous. Saw you